10 i 12 minuts, amb mitja part inclosa. El ple va durar fins passats 1:15 de la matinada, aproximadament. Per tant, són 5 hores i mitja llargues de ple que resumirem amb 3 hores d'intervencions, 3 hores i una miqueta més. Per tant, ens queda avui bastanta teca de programa, però ens sembla que reduirem a allò essencial l'ordre del dia del ple d'ahir. Bé, això de l'essencial també seria una qüestió subjectiva, però entenem que el que escoltaran és bàsicament allò essencial del ple municipal celebrat ahir, que era a la vegada el ple que aprovava definitivament el pressupost de l'Ajuntament de Sitges de l'any 2013, pressupost que es va posar sobre la taula en el ple del mes de desembre per a la seva aprovació inicial, que tenia un període d'al·legacions, que les al·legacions han vingut fonamentalment des d'entitats, associacions i des del principal partit de l'oposició, el PSC, com ja va comentar en el seu dia Òscar Ortiz de la CUP va decidir no presentar al·legacions al pressupost, i això també va ser motiu de controvèrsia ahir en el ple. Era fonamentalment, per tant, el ple per aprovar el pressupost de l'any 2013, però també hi havia temes interessants per poder considerar. Intentarem resumir-ho tot en aquestes 3 hores llargues que tenim per endavant. Joan, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç. Efectivament, el ple que es va centrar, bàsicament, com comentaves, en l'aprovació definitiva del pressupost, en un parell de temes importants d'urbanisme, i també hem destacat una de les mocions, la darrera, de fet, presentada pel Partit dels Socialistes, una moció per l'impuls dels projectes estratègics que va generar un intens debat també a l'entorn de l'antic projecte Qualia, etc. Bàsicament, això, tot i que doncs, amanit amb moltes intervencions, amb molta reiteració d'opinions i sobretot el fet que en el punt dels pressupostos l'alcalde no va fer una imposar una limitació del temps en les intervencions dels portaveus va fer que doncs, durés força aquest ple, un ple que, com comentaves, es va acabar sense el torn de preguntes dels grups polítics de l'oposició, ni tan sols amb la darrera de les mocions previstes, que era la que havia presentat la CUP. Sí que va haver, això sí, un torn d'intervencions del públic, saben que és fora de ple, i per tant doncs, la deferència es té sempre, encara que hagin travessat el límit de les 12, i de fet hi va haver 4 intervencions del públic. Però anem a pams i comencem pel principi, per l'ordre cronològic habitual. Es van aprovar la modificació del nomenament de membres del Consell Municipal de Cooperació, Solidaritat i Pau. També es van donar compte del registre de contractes de la corporació del tercer quadrimestre de 2012 i també del de convenis, i es va aprovar la modificació del cartipàs municipal en relació a les comissions informatives permanents. De fet, segons va explicar Magí Almirall, aquesta era una de les qüestions pactades en el seu dia amb els sindicats com a estalvi, un estalvi en el treball polític, perquè representa la unificació de dues comissions informatives, la de territori i la de promoció de la vila.
Per tant, menys dietes.
Correcte.
Per als regidors que assisteixen a aquestes comissions, s'unifiquen amb una de sola i, per tant...
Efectivament, el que sí que va explicar l'alcalde és que, malgrat que es fusionen aquestes dues comissions, l'Ajuntament continuarà dividit en 3 àrees, i una d'elles serà territori i l'altra promoció de la vila. El que passa és que no hi haurà una comissió per cada àrea, sinó que aquestes dues àrees tindran una sola comissió. Aquest va ser el primer dels punts. Després van haver 4 aprovacions de comptes justificatius pel 20% dels convenis de l'Ajuntament de Sitges amb la Fundació Cultural del Port d'Aiguadols, amb l'Associació Teatral dels Pastorets, amb l'Associació del Grup Passebrista de Sitges i amb Joventuts Musicals. Va explicar la regidora Mireia Rossell que es tractava del 20% restant de la subvenció corresponent al 2012, perquè el 80% ja l'havien comprat i ja l'havien cobrat, perdó, i que, a més, es va fer amb molta antelació. Va dir Maria Rossell que esperava que aquest 2013 doncs, el funcionament pogués ser el mateix. A continuació va haver l'aprovació de la creació d'un reglament d'ús social i de cessió dels centres educatius públics de Sitges i per la creació d'una comissió d'estudi encarregada de redactar el text de l'avantprojecte del reglament. Aquí la CUP va demanar doncs, la presència de l'oposició sencera, perquè inicialment només estava previst un reglament sortida de l'oposició, que s'havien de repartir entre PSC i la CUP, i doncs els dos grups van estar d'acord en demanar que fos un representant de cada grup el que fos present a la comissió. L'Ajuntament o el govern va estar d'acord en aquesta modificació. I també la CUP aquí, Òscar Ortiz, va demanar la presència de representants dels centres educatius de Sitges, i aquí el govern sí que no va estar-hi d'acord, perquè va entendre que això no deixava de ser una comissió política i tècnica d'estudi, i per tant doncs, que igualment es demanaria opinió i es tindrien informats en els centres educatius, però que això no accedia. També es va parlar si hi havia unes taxes previstes per l'ús d'aquests centres educatius, va explicar la regidora d'Educació, a Vinya Lluís, que efectivament així era.
Ens estem referint, Joan, aquí a determinats espais dels centres educatius puguin servir per a que associacions els puguin utilitzar en algun moment i normativitzar en horaris no lectius i d'alguna forma normativitzar aquesta situació o regularitzar. No?
Sí, que en alguns casos ja s'utilitza,
però que hi hagi una mena de pauta, una regulació.
Correcte. A continuació es va aprovar de manera inicial l'ordenança de vialitat i de circulació de vehicles i vianants. Així és com portava el punt, tot i que a petició de la regidora del PSC, Carme Sant Miguel, es va modificar el nom de l'ordenança. Es va canviar a ordenança de vialitat i de circulació de vianants i vehicles, doncs per donar prioritat al vianant, a partir ja del mateix títol de l'ordenança. De fet, segons va explicar en aquest cas el regidor Jorge Carretero, el cap de l'àrea de prevenció i seguretat, va explicar que es tractava de recuperar una ordenança que va estar a punt de ser aprovada en l'anterior legislatura i que per tant doncs, ja estava pràcticament redactada, no per motiu de temps doncs, no va poder ser aprovada en l'anterior legislatura, i ara amb molt poques modificacions doncs s'ha portat a aprovació aquesta ordenança, que en principi ha de regir les doncs diversos aspectes relacionats amb la circulació, l'ús del vehicle, on es pot aparcar, tots aquells aspectes que ja es regeixen en el codi de circulació però que apareguin tots en una ordenança. Òscar Ortiz el que sí que va demanar des de la CUP és que es tingués en compte els casos especials que afecten a skaters i a ciclistes. De fet, doncs la circulació de vehicles sense motor per diversos indrets de la vila doncs és un motiu de controvèrsia, de preocupació entre vianants i els conductors d'aquests mateixos vehicles. Per tant, doncs que hi hagi una atenció especial en aquests sectors, i de fet s'ha d'anar parlant, segons es va comentar, sobre quin serà l'ús d'aquests vehicles i doncs què implicarà en el futur aquesta ordenança. I encara abans d'arribar al pressupost, dintre ja del Departament d'Hisenda, es va aprovar l'informe trimestral de la Intervenció General sobre morositat d'operacions comercials. És un informe que el que calcula o el que mostra són les factures que resten per abonar, per pagar. Aquesta quantitat ha anat reduint-se en els darrers temps. Ara actualment hi ha 131 factures que representen 1,3 milions d'euros. Es va congratular el regidor d'Hisenda, Jordi Mas, de que en el temps ha anat baixant.
Sent 31 factures, 1,3 milions d'euros. Segurament vostès estarien pensant, home, no ens pensaven que pujaria tant, 131 factures, 1,3 milions d'euros. Òbviament, deu haver factures de tota mena, eh? No són allò 4 clips i 4 llapisos, sinó que deu haver una mica de tot. Anem pel pressupost. 10 i 21 minuts del matí, pressupost, ingressos, 41,1 milions d'euros, despeses, 38 milions i mig d'euros, pressupost que s'ha explicat ja molt, tant per part de l'equip de govern com l'argumentari de l'oposició, però ahir, definitivament, el pressupost posava sobre la taula les al·legacions i el debat sobre les al·legacions presentades al propi pressupost i la seva aprovació definitiva, tant del pressupost com de la plantilla orgànica de l'Ajuntament, perquè després ens ho explicarà en Joan, no n'hi ha un sense l'altre, o sigui que un condiciona l'altre, l'aprovació d'un condiciona l'aprovació de l'altre i no poden contemplar-se d'una forma separada. Això en un moment va portar una certa controvèrsia des del punt de vista del procediment administratiu, però Joan, el debat del pressupost, però no el podem començar?
Doncs el podem començar per les consideracions que feia el regidor d'Hisenda Jordi Mas amb de les al·legacions presentades. Jordi Mas va voler donar resposta a totes les al·legacions o va justificar el fet de no haver acceptat les al·legacions que se li havien presentat. Les al·legacions que estaven presentades en dos blocs, de fet hi va haver un parell d'al·legacions presentades de manera extemporània, però coincidien amb les altres, és a dir, fora de termini, però va dividir les al·legacions que sí que s'havien presentat dintre de termini però que van ser rebutjades en dos blocs. Un bloc, el presentat per les entitats veïnals adherides a la plataforma per uns impostos i uns serveis justos, i per una altra banda les al·legacions presentades per el grup municipal, pel Partit dels Socialistes de Catalunya.
La de la plataforma eren aquelles quatre que ja varen comentar en el seu dia a partir de la nota de premsa que va enviar la pròpia plataforma.
Correcte, i d'aquestes quatre només la darrera no es va estimar, sinó simplement es va tenir en compte a l'hora de fer una rectificació en el pressupost. És el que va explicar Jordi Mas. Les altres tres no eren motiu d'al·legació i es varen desestimar per motius tècnics i legals, segons va explicar Jordi Mas. No es pot declarar, per exemple, nul de ple dret al pressupost pel fet de no haver-se aprovat dintre del termini, perquè ja pressuposa que si no hi ha pressupost nou dintre del termini, doncs es prorroga el pressupost antic i, per tant, no marca una obligatorietat de que aquest pressupost estigui aprovat, sinó es declara nul. I doncs aquest era un dels aspectes. Qüestions que també va anar responent Jordi Mas anaven en la mateixa línia, en la discrecionalitat que té el govern a l'hora de decidir aquest pressupost, i entendre que les al·legacions presentades per la plataforma sobre la diferència dels ingressos previstos per l'IBI entre abans de saber els valors catastrals i després, doncs, que no tampoc han de condicionar el resultat final d'aquest pressupost. Per altra banda, sobre les al·legacions presentades per al PSC, entén Jordi Mas, o entenia en el seu discurs d'ahir, que responen a una vessant ideològica. Va apel·lar a l'ètica del grup socialista quan acusa el govern actual de gastar de forma inapropiada, tenint en compte que, segons Jordi Mas, no és coherent amb com es va gastar en la darrera legislatura. Va dir Jordi Mas textualment que el deute que va deixar la legislatura anterior és el principal motiu de la pujada dels impostos, i per tant, doncs, creu que Jordi Mas que caldria una miqueta més d'humilitat per part del grup municipal socialista a l'hora de presentar aquest tipus d'al·legacions. També es va centrar molt en la defensa d'un dels serveis atacats en les consideracions, en les al·legacions del grup municipal socialista, com a un servei ara mateix superflu, que seria el servei de comunicació de l'Ajuntament. Va definir Jordi Mas que comunicació és ara més estratègic que mai, i va posar exemples sobre la necessitat de comunicar als ciutadans i de comunicar externament a Sitges, doncs, la necessitat de que hi hagi un departament de comunicació fort. A més, per altra banda, també va indicar Jordi Mas, en resposta a un altre dels punts de les al·legacions del PSC, que el govern es va comprometre ja a rebaixar el tipus de l'IBI al 2014. En les respostes, bé, aquí es va obrir un torn de paraules. Òscar Ortiz, de la CUP, va mostrar el seu enuig per la manca de participació en l'elaboració del pressupost, i per aquest motiu va dir Òscar Ortiz que no van decidir la seva formació no presentar al·legacions. Aquesta decisió de la CUP va ser contestada per Jordi Mas dient-li a Òscar Ortiz que no té sentit no presentar al·legacions sobre una cosa que creus que hauries d'haver al·legat. Òscar Ortiz va dir que ells ja van presentar al·legacions el 2012 i els hi van tirar enrere, i que per tant, doncs, es remetien a les mateixes al·legacions. I Jordi Mas va dir que li semblava molt bé que les al·legacions del 2012 estessin presentades, però que en qualsevol cas el que es discutia ara són els pressupostos del 2013. Per tant, doncs, que si hi havia alguna cosa a al·legar, s'havia de fer dintre del 2013. Tant uns com altres es van combinar a continuar parlant a partir de la comissió del grup d'estudi sobre progressivitat que s'ha de reunir a partir
27 de febrer,
segons van comentar. Això pel que fa a la CUP, doncs va haver un cert diàleg. Per cert que entremig, i ho sentiran també, hi va haver un intercanvi de retrets entre Óscar Ortiz i Jorge Carretero. Jorge Carretero va demanar la paraula per al·lusions personals i li va demanar a Óscar Ortiz que li tingués una miqueta més de respecte, o com a mínim el mateix respecte que Jorge Carretero té per Óscar Ortiz i per la CUP. Entén Jorge Carretero que no es pot acusar el Partit Popular de no ser un partit democràtic, i per tant doncs li demanava Óscar Ortiz que retirés aquest tipus de consideracions. Va dir que esperava que les intervencions d'Óscar Ortiz responguessin més al manual que a l'apreci personal que es podien tenir com a regidors en el ple. Óscar Ortiz, al final del debat de pressupostos, li va respondre a Jorge Carretero que podia entendre en certa mesura doncs l'excepció personal, però que en qualsevol cas continuava pensant que el Partit Popular no es movia amb Catalunya i amb temes que tenen a veure amb el català i amb Catalunya doncs d'una manera democràtica, i per tant doncs es refermava en els seus arguments, una resposta que no va agradar gens òbviament a Jorge Carretero. Això va ser un petit debat paral·lel
encaixat dins el pressupost,
dintre del debat de pressupostos. Sobre el encara va haver una resposta a Óscar Ortiz per part de l'alcalde, per part de Miguel Forns, dient-li a Óscar Ortiz que havia fet una intervenció massa generalista. Fins i tot després Jordi Mas li va dir que podia parlar perfectament de Sitges com de Matadepera o d'algun altre poble, perquè entenia que eren conceptes massa globals, però que no es parlava de partides ni de situacions concretes relacionades amb Sitges. Óscar Ortiz va dir que diguem que no tenien raó i que en el fons sí que s'estava parlant específicament de la situació de Sitges. Sobre les al·legacions de el Partit dels Socialistes, va entendre Ricard Vicente que havia representat que hi havia un atac del govern a partir d'aquesta resposta a les al·legacions del PSC, i que estem en una situació de diàleg de sords. Va demanar a Ricard Vicente al govern que lideri un pacte amb l'oposició, però que qui ho ha de fer és el govern. En algun moment del debat, del diàleg, Ricard Vicente havia demanat doncs això, un cert diàleg amb el govern per l'elaboració del pressupost. Jordi Mas li va dir que el podien haver trucat en qualsevol moment, i Ricard Vicente li va dir que en qualsevol cas qui ha de liderar doncs aquest diàleg amb l'oposició no és la mateixa oposició, sinó que és qui ara mateix té el govern de Sitges. Que
en alguna ocasió havia passat això,
que és el govern.
Allò de truco jo, em truques tu, qui truca aquí i com establim aquest diàleg, no?
També Ricard Vicente, ja entrant en algun tema més concret, com per exemple el tema de comunicació, va dir que en general cal un plantejament del personal, perquè va dir Ricard Vicente que és una situació en la que ens hi podem tornar a trobar, i per últim va defensar les inversions de la darrera legislatura feta pel govern encapçalat pel Partit dels Socialistes, dient que les inversions que es van fer quedaran, i per tant doncs algun rèdit positiu doncs haurà tingut la situació en la que ens trobem. Jordi Mas doncs va respondre que el principal problema que entenia ell que veien les al·legacions presentades pel Partit dels Socialistes, més que el fons de les al·legacions, que seria contestable, és el to en el que estan formulades aquestes al·legacions, i que entenia que tampoc era una invitació al diàleg entre el govern i la oposició. I aleshores, a partir d'aquí, ja es va començar a obrir un debat a l'entorn de què van fer uns en l'anterior legislatura i què estan fent els altres en la legislatura actual, sobre el tema de que comunicació és una qüestió estratègica, i sobre si hi haurà més ofertes a negociar en el futur. Fins i tot va haver una intervenció puntual del regidor d'organització, Magí Almirall, que va explicar que quan es parlava de personal i d'organització del personal, que en l'actual legislatura s'han estalviat 500.000 euros en interinatges i càrrecs de confiança, quan es va doncs, tornar a sortir la qüestió dels dos càrrecs de confiança que hi ha actualment a l'Ajuntament. El debat, ho sentiran, és molt llarg, i a més, moltes de les intervencions doncs, el que fan és refermar els arguments respecte de les respostes anteriors. Per tant, doncs, no hem anat amb una cronologia estricta en l'explicació d'aquest punt, però ja sentiran que és una hora i mitja oi, de debat, per tant, doncs, tampoc valia la pena fer-lo tot sencer.
O sigui que, com ja apuntava en Joan a l'inici d'aquest repàs al ple municipal d'ahir, el que escoltaran és un argumentari ja escoltat, col·locat d'una altra manera, però ja escoltat bàsicament perquè les al·legacions fan referència a posicionaments que ja en el seu moment es varen fer públics, tant al ple municipal com en aquesta mateixa taula, vostès els han pogut escoltar, i les respostes són respostes que ja també en el seu moment es varen fer públiques en el debat de la fase inicial del pressupost i que també els representants del govern municipal han fet públic en aquesta mateixa taula. Una hora i mitja per parlar estrictament del pressupost.
Correcte.
Després va bé la part de la plantilla, però aquesta ja som figues d'un altre paner. Anem pel paner del pressupost, són les 10:33. En una hora i mitja, més o menys, tornarem.
Especificar que les al·legacions presentades al pressupost 2013 es poden classificar en dos grups, bàsicament. Per una banda, algunes associacions de veïns que formen part de la plataforma ciutadana per uns impostos i serveis justos, en concret 10 associacions, més el gremi d'hostaleria, han presentat un mateix text que conté 4 punts. I, per una altra banda, el grup municipal socialista amb 6 punts i el sindicat CESIF amb 5 punts, diguéssim, de delegació, han presentat altres textos que ara els detallaré. De fet, de les rebudes, tant una de la plataforma com la del sindicat CESIF s'han presentat fora de termini. La CUP també no ha presentat cap al·legació de manera formal al pressupost 2013. En definitiva, tenim, per tant, dos blocs, plataforma i PSC, que ara tractarem detalladament. Cal dir primer que res que cap de les al·legacions presentades constitueixen motiu d'al·legació, exceptuant l'apartat quart de les al·legacions de la plataforma que s'ha subsanat en aquesta proposta definitiva introduint-se els informes corresponents a les previsions d'ingressos a què es feia referència a l'al·legació. Per una banda, doncs, l'informe tècnic recull, segons l'article 170 del text refós d'Hisendes Locals, on es defineixen els motius objecte de reclamació, que les al·legacions no coincideixen amb cap dels motius i, per tant, des del punt de vista tècnic, es desestimen. Ara bé, des del govern, òbviament, també volem esgrimir els arguments polítics envers aquestes al·legacions presentades. Per tant, ara el que faré és, punt per punt, lamento si es fa una mica llarg, però no, crec que és important no deixar-se cap punt sense contestar, anant detallant les al·legacions que s'han presentat. El primer punt de les al·legacions de la plataforma es respon observant l'article 169.6 del text refós de la llei d'hisendes locals i on especifica que la mateixa llei ja estableix que quan s'inicia l'exercici econòmic, si no ha estat aprovat definitivament el pressupost per l'exercici, es considera automàticament prorrogat l'anterior fins a l'entrada en vigència del nou pressupost. És a dir, la mateixa llei ja contempla el que cal fer quan succeeix una situació com la que s'al·legava. El segon punt de la plataforma esgrimeix que hi ha una sentència favorable a l'Ajuntament de 8 milions d'euros quan realment no ha estat així. La sentència que fa referència a l'al·legació ascendeix a 5.927.836,16 euros, corresponent als exercicis 2003 a 2009. La quantitat corresponent al 2010, i això és significatiu, i els següents ja ha quedat integrada a la liquidació final de la participació de l'Estat. Per tant, la quantitat que se'ns ha integrat, que se'ns ha ingressat, no entra, per tant, als exercicis 2010 i següents. Tanmateix, hi ha una cosa important a destacar, tenim certament una discrepància amb la liquidació que ens ha fet el Ministeri respecte als interessos, ja que ens han ingressat 129.711,75 euros d'interessos pel 2003, mentre que, òbviament, ara nosaltres reclamem els interessos per la resta d'exercicis. En aquest punt estem, bueno, estem a l'espera d'una resposta per part del Ministeri en aquest sentit. Però, en qualsevol cas, mai ascendeix els 8 milions que diu l'al·legació. Cal tenir molt present que les previsions d'ingressos són sempre una estimació forçosament prudent dels drets que es preveuen liquidar. No és gens responsable suposar que ingressarem uns diners quan no estem molt segurs que així serà. A més, òbviament, cal no oblidar que, degut a la situació d'elevat endeutament, qualsevol nou ingrés, qualsevol situació de superàvit, ha de destinar-se obligatòriament a reduir l'endeutament. El tercer punt de la plataforma esgrimeix que caldria incrementar les previsions d'ingressos en 1 milió d'euros, ja que la revisió catastral ha suposat un increment dels seus valors respecte al pla d'ajust. En aquest punt cal argumentar que les previsions del pla d'ajust, com s'havia elaborat amb anterioritat a les notificacions dels nous valors catastrals, no podia suposar la quantitat de recursos de l'ordre de 500 que ha tingut la revisió per part d'aquelles persones que no han estat d'acord amb el seu resultat. Aquest procés, òbviament, cal afegir-hi les bonificacions, les exempcions, que faran, òbviament, disminuir la quantitat teòricament a ingressar. Per tant, les previsions que diu el pressupost de 17.758.718 euros per l'IBI urbà i de 1.329.000 euros pels IBIs de característiques especials són realment prudents, assenyats, pensem nosaltres, degut a aquests factors que els he comentat. I, a més, si no fos cas de que això es complís, òbviament la llei ja disposa el que s'ha de fer en el cas d'haver de modificar el pressupost per reconèixer més ingressos, si fos el cas dels previstos. El quart i darrer punt de la plataforma sobre l'informe econòmico-financer, com ja s'ha comentat abans, s'ha adjuntat amb l'addenda corresponent a l'expedient administratiu del pressupost 2013. Entenem, doncs, que la sol·licitud de declarar nul de ple dret l'aprovació del pressupost 2013 no té fonament ni tècnic ni polític, ja que en el seu cas el pressupost 2012 es prorrogaria, però això en cap cas alteraria una de les reivindicacions de la plataforma, com és la reducció del tipus d'IBI, que tiraria el seu camí, funcionaria de manera autònoma, independentment del pressupost. El pressupost 2013 és l'expressió de la sensibilitat d'aquest govern, de la sensibilitat social i de la lluita contra el dèficit d'aquest govern, i, en definitiva, moltes de les activitats de tot tipus podrien quedar aturades si no progressés aquest pressupost. Per una altra banda, les al·legacions del grup socialista es desestimen totes pels següents motius. Cap de les seves reclamacions no formen part dels motius de reclamació tipificats per la llei i responen, com diu textualment l'informe, a la vessant ideològica i a l'oportunitat política. Malgrat que tècnicament no tenen fonament, comentarem també aquí la seva vessant política sobre la qual es basen. El primer punt del PSC sobre les consideracions prèvies resulta com una mena d'introducció general, on fan esment d'una cosa que vostès li diuen model de gestió del pressupost municipal, que ens agradaria saber el que és, no concreten i esperem, òbviament, que no tingui cap relació amb allò que vostès han estat fent amb el pressupost en els darrers anys i que feien servir, segons deia un informe de l'època, com a paper mullat. És sorprenent també que s'acusi aquest govern de gastar de forma inapropiada, diu textualment la seva al·legació, quan es va donar compte fa un temps de les despeses, per exemple, en targeta Visa del seu govern, en restaurants, hotels, despeses vàries, roba, etc. Diuen que aquest pressupost no és ètic, no és coherent, però obliden que dels seus pressupostos encara hi ha factures per pagar de dinars, per exemple, de l'equip de govern de 50 persones a 60 euros al cobert. Si això és ètic i coherent, que ens ho expliquin, sisplau. La seva gestió al capdavant d'aquest ajuntament no ha estat ni ètica ni coherent. ja que han hipotecat el futur de la vila amb la seva política de clara mà trencada. També comentem que el PSC, també comenten vostès que al PSC diuen li agradaria haver pogut treballar conjuntament abans de la seva aprovació al pressupost 2013. Cada dia ens ho sorprenen una mica més. Demanen, i cito textualment, fomentar la col·laboració entre els partits. Em sorprèn que no recordin que el pressupost se'ls va lliurar el dia 5 de desembre i que fins al 16 de gener, un mes i 10 dies, no hem tingut notícies seves, ara sí, òbviament, en forma d'aquestes al·legacions. Al govern, a nosaltres també ens agradaria que el PSC treballés conjuntament amb el govern, però per cercar les millors maneres de pagar les deutes que van deixar. D'això no en parlem. Això sí que seria una acció responsable i digna de la gent que els hi dona suport. Sigui dit de pas, no oblidem, el deute que vostès van deixar és el principal motiu per la pujada dels impostos de que tant es queixen. Siguin responsables ja del que van fer i deixin de fer demagogia. Estem davant d'un any molt important pel futur de la vila. Hem de confirmar i refermar qualsevol signe de recuperació econòmica que s'alviri. En això hauríem de treballar i no en criticar un pressupost que en el darrer ple, supressivament, van qualificar que tenia una estructura adequada. El segon punt de les seves al·legacions està ple d'incongruències sobre el pressupost. Diuen, per una banda, diuen que ja el 2011 van iniciar amb èxit la reducció de la despesa corrent i seguidament es queixen de la reducció de les despeses que hem hagut d'efectuar en moltes regidories que no mantenen serveis obligatoris. Totes les reduccions venen causades per l'increment de càrrega financera degut al fet d'haver liquidat les factures que vostès van deixar de pagar. I ho hem fet a través de diferents crèdits, alguns, òbviament, emparats pel govern central. Es queixen reiteradament i reiteradament, tenen una fixació quasi malaltissa, dels 600.000 euros de comunicació i a la vegada diuen que no sobra gent. Jo no ho entenc. Si volen eliminar els 600.000 euros que són els treballadors de comunicació, que molts estan per aquí, vull dir, els podrien dir exactament que volen que no treballin per l'Ajuntament i que la seva feina és improductiva, però a la vegada diuen que no sobra gent en un altre dels seus punts. Una altra i gran incongruència. No es donen compte que aquests 600.000 euros, o sí que es donen compte i no volen d'això, són sobretot personal. Una incongruència com un castell, sobretot perquè correspon a moltes persones que vostès mateixos van posar en aquestes tasques. Vostès mateixos també diuen que el 2011 van començar a reduir despesa, òbviament també del capítol 1, i ara diuen que no, ara diuen que el que van fer per vostès ara no val, no? Ara no sobren treballadors, una nova incongruència. Barregen la partida de comunicació, 600.000 euros, on més de 500.000 correspon a personal, amb la de manteniment i reparació de la via pública. Diuen, com és que es pot gastar tant de comunicació i tan poc de manteniment pública? Sense donar-se en compte, o si es donen compte no ho diuen, que aquests 230.000 euros que diuen de la via pública correspon exclusivament al capítol de béns i serveis quan la partida de comunicació es junten les dues coses, béns i serveis i personal. És a dir, si realment afegíssim el capítol 1 al programa aquest o a la partida aquest de manteniment i reparació de via pública, veuríem com es duplica o es triplica aquesta quantitat. Diuen també en aquest punt, cito textualment, fer servir els impostos dels ciutadans que han pujat de manera abusiva a destinar-los a allò que és prioritari. Però han de reconèixer, sisplau, si volen mantenir un mínim de credibilitat, que els impostos pugen per fer front als deutes que vostès van deixar de pagar. Aquest és el motiu principal. Ara els ciutadans estan pagant i pagaran durant anys les factures que vostès van deixar de pagar. Els recordo que això eren més de 24 milions d'euros. Per tant, encara tenim un camí a recórrer. I també els vull dir una cosa, que allò prioritari en aquests dos primers anys de mandat és sanejar la desastrosa situació financera que van deixar. Redreçant les finances és el prerequisit per avançar en el progrés social i econòmic de la vila. Sense aquest pas previ, tots els esforços que tots estan fent quedarien en no res. Qualifiquen també en aquest punt d'improductiva la despesa de comunicació, una altra vegada, obcecats en la comunicació. Diuen que en aquest cas, diuen que aquest servei cal eliminar-lo, ja que no té cap mena d'utilitat social. Però jo em pregunto, senyors del Partit Socialista, en quin món viuen vostès? En quin món viuen? Senyors, estem a la societat de la informació, en què la informació té un valor estratègic, en la que existeixes segons la teva visibilitat a les xarxes socials, a internet, als mitjans de comunicació, etc. No entenen que sense comunicació els ciutadans no estarien assabentats de res? La comunicació és essencial per fer partícips als ciutadans del funcionament del municipi. A la vegada, gràcies a aquesta despesa improductiva i sobrant, segons vostès, arriba a la institució l'opinió de la ciutadania i dels visitants a la nostra vila. I aquest és un punt molt important per aquest govern, per poder millorar la nostra gestió, conèixer el que diu la gent. I per això necessitem la comunicació. També volen tallar això, no? El fet que vostès governessin d'esquena a la gent, no ho copiarem. Nosaltres volem la comunicació, volem la millor comunicació possible, volem la màxima transparència. Perquè, senyors, també és a través de la comunicació que ens coneixen a fora. En un moment en què estem teixint una xarxa de relacions per internacionalitzar el nostre municipi, la comunicació cap a l'exterior és més estratègica que mai. Per molt que vostès insisteixin, no deixarem aquest Ajuntament ni mut ni sord. Sobre el tercer punt, ja és una mica surrealista. Jo no sé si s'entrenen o què fan, però és que és una mica, jo sincerament no ho entenc. Es tracta d'al·legacions al pressupost 2013 i vostès plantegen reduir el coeficient de l'IBI pel pressupost de 2014. Però a veure, si estem parlant del 2013, preparin-se una mica més a la feina i no barregin les coses. Plantegen ara deixar el tipus de l'IBI al 0,99 pel 2014. Bueno, ja em sembla bé que ho proposin amb molt de temps, però potser que esperin a fer-ho quan toqui, no ens avancem tant. Sobre aquest tema, deixi'm que els demani el màxim rigor de que siguin capaços. És molt important. El govern ha reiterat en nombroses ocasions que el tipus del 2014 sofrirà una reducció important, degut sobretot al fet que de l'increment de la previsió inicials del valor catastral del municipi. Però això ho farem un cop es conegui finalment el seu import final i, per tant, la seva base imposable. Com ja hem dit abans, estem a l'espera de la resolució dels més de 500 recursos a la ponència de valor catastrals que pot, òbviament, alterar aquest import final. Per una altra banda, com a grup que ostentava l'alcaldia en la darrera legislatura, siguin també coherents i expliquin també quina despesa reduirien equivalent als ingressos que volen deixar d'ingressar, que volen reduir, en aquest cas, per més de 1,5 milions d'euros. Si volen deixar d'ingressar, siguin coherents i acompanyin la reducció de serveis i la reducció de despesa que vostès proposen. El quart punt sobre la fiscalitat progressiva per l'any 2014 també està fora de lloc. Primer per l'any, perquè estem ara parlant del 13. I segona perquè ja hem agendat una nova reunió del grup de treball amb la participació de tots els grups i que a proposta de la CUP certament es va engegar en aquest sentit. El cinquè punt, ja només queda cinquè i sisè, el cinquè punt recull una relació de partides que vostès reduirien per import de 628.630 euros. Això equival al 1,6 de tot el pressupost. Després de quasi dos mesos, des que van tenir la proposta de pressupostos, l'aportació del PSC al pressupost es dirigeix al 1,6 del pressupost. D'aquests 628.000 que volen reduir, més de la meitat correspon al capítol 1 i sobretot a la gent de comunicació. Estan aquí, torno a dir. Digui'ls que hi sobren, que la seva feina és improductiva, sorprèn, a més, quan abans han dit que no sobren treballadors i no es refereixen només a la càrrec de confiança, sinó a la resta de treballadors. I encara em sorprèn molt més una altra cosa, que vulguin eliminar el que és la defensa jurídica externa de la que gaudeixen i han gaudit el seu anterior cap de llista, la seva excompanya regidora i el seu excompany regidor. Aquí no sé si s'han equivocat o ho han fet expressament, però no em sembla una cosa bona eliminar aquesta partida perquè sigui. I ja finalment, en el sisè punt, relacionen les partides que crearien amb aquests 628.000 euros suposadament estalviats. Tornen a insistir en el tema de la llar d'infants, quan saben perfectament que és un tema purament legal que la justícia ha de resoldre. Posarien diners, segons vostès, a campanyes, campanyes de promoció del comerç i el turisme. Però, clar, com s'ha encarregat la gent de comunicació, ja no sé qui faria aquesta feina. Unes incongruències una mica absurdes. El tema dels ajuts que proposen a persones necessitades pensem que està plenament cobert pel programa, per l'ampli programa del carnet blau social. Però sobretot, pensant ja en el 2014, si dediquen aquests 628.000 euros a això, però l'any que ve redueixen ingressos per 1,5 milions d'euros, digui'ns també d'on tornarem a treure els diners per continuar mantenint aquestes partides que volen crear el 2013. Una altra incongruència d'aquelles que no s'entén massa. Amb tot això, proposem, doncs, vistes aquestes al·legacions, que s'aprovi definitivament el pressupost 2013 amb els objectius que ja vàrem apuntar en el ple anterior. Per una banda, potenciar els serveis de benestar i família pels més necessitats, mantenir els serveis dels ciutadans en condicions sostenibles, la llar d'infants, l'escola de música, el centre d'adults, etc., intensificar l'esforç en els serveis essencials que demanda el ciutadà, la neteja, la seguretat, la promoció de la vila, i, finalment, eixugar el dèficit existent intentant deixar-lo a zero amb aquest 2013. Això és. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies, senyor Mas. Torn de paraules pels grups. Senyor Oscar Ortiz, té la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Primer de tot, volem mostrar altra vegada, com ja vam fer en el ple de desembre, el nostre enuig davant del que considerem estar sent una manca de sensibilitat d'aquest govern, la manera de procedir en les qüestions d'Hisenda. Durant el passat any s'omplien vostès la boca d'obrir les portes a models de democràcia participativa quan la CUP els hi demanàvem d'apropar la política a la ciutadania. S'han inflat de dir-nos que sí i que sí, però no hi ha hagut fins al moment res de res. I avui porten aprovació uns pressupostos sense cap tipus de treball realment profund amb l'oposició ni amb la població de la vila, perquè no hi creuen amb uns pressupostos participatius. A més, han utilitzat el termini de 15 dies per la presentació d'al·legacions en una mostra més de la seva intenció d'allunyar el poble de la presa de decisions polítiques i de facilitar la política en el debat públic. Des de ja fa temps veiem a un govern acomodat en la seva majoria de bracet amb un partit popular que demostra el seu espanyolisme més ranci contra el poble català dia a dia i que no se n'amaga i no se n'està d'oprimir-nos encara més amb la careta de demòcrates com una excusa vinguda, com en ell el dit. Senyor Batlle, està vostè governant amb els qui demostren també, des dels ajuntaments, enemistat cap als drets de llibertat, decisió i voluntats de nació d'aquesta terra. En definitiva, enemistat pel nostre país. I es tanquen el diàleg en els aspectes cabdals, no miren d'arribar a punts en comú amb l'oposició i que entenen vostès, de la mateixa manera que l'anterior govern, no són vostès la nova majoria diferents en això, que el diàleg amb la població destorba dels seus interessos polítics i es limita a un monòleg unidireccional des del consistori. A banda d'aquestes consideracions, veiem un pressupost que segueix les línies de l'anterior pressupost. Pujada d'impostos, caiguda de serveis, que paguin les classes populars i tancant l'opció a propostes per gravar més els qui més tenen, obviant fins ara la progressivitat. Són les seves unes línies de manual. Veiem que no només som la CUP, qui com vostè ens ha dit en alguna vegada, fem ús d'aquest, del manual. Vostès apliquen el seu manual de tall neoliberal. Són les seves les mateixes línies socioeconòmiques de manual que estan portant unes taxes d'atur i desmantellament de l'estat del benestar, mai vistes en els últims 35 anys. Utilitzen els partits tradicionals, i ens referim als partits tradicionals, no només a la nova majoria, als partits tradicionals, utilitzen la mateixa recepta que ens ha dut a l'actual situació i no tenen cap intenció de fer una mirada enrere amb una mica de visió crítica de tot el que passa i afecta doncs també a Sitges. Al contrari, segueixen ancorats en el seu dogma i així és molt difícil que amb la CUP es puguin trobar bé. Com és obvi, el pressupost no és més que la traducció econòmica de la voluntat política de qui governa, que com que des de la CUP ens hi hem oposat en les seves polítiques socioeconòmiques des de començada la legislatura, ja que veiem que porten el mateix camí que els seus socis estan portant a l'Estat espanyol i al Principat de Catalunya, no tenim més opció que mantenir la nostra coherència i mantenir la nostra oposició a la votació d'avui. Però a més, aquesta vegada no hem presentat cap tipus d'al·legacions, ja que considerem que la manca de diàleg que el seu govern ens demostra amb les formes de presentar el pressupost i amb la negativa a totes i cadascuna de les més de 30 al·legacions presentades pel nostre grup municipal durant aquest últim semestre, preferim dedicar els esforços a fer la participació que vostès neguen i a capgirar aquest nyap de pressupost. Aquest tracte desfavorable a la cohesió social i a les classes populars des del carrer, també, portant la veu al consistori, però amb els peus al carrer. Senyors de CiU, els seus socis principals aquests dies parlen de que som els independentistes els qui volem dividir la societat catalana. Però és amb opcions socioeconòmiques com la seva com de veritat es divideix a una societat, entre classes, entre afavorits de sempre i els qui mai deixem de pagar l'orgia dels de dalt, entre els qui tenen els lobbies de les mútues i els que ens retallen la sanitat pública, que és nostra, entre els de l'escola privada i els que cada vegada tenen menys mitjans i oportunitats en l'escola pública, que és de tots, entre una patronal amb patents i una classe obrera sense drets que eren nostres, i vostès amb aquest manual que fan servir no afavoreixen el poble. Això s'acaba també pagant. Gràcies.
Gràcies, senyor Escarotiz. Per un moment he pensat que estàvem al Parlament de Catalunya i que s'havien traspaperat els papers del Quim Arrufat i vostè. Ja escoltaré el Parlament si allà hi ha la intervenció del pressupost de Sitges, perquè és el que estem parlant, eh? Quan parla de monòlegs unidireccionals, que ha dit, repassi les actes i miri qui fa monòlegs unidireccionals i monotemàtics, perquè ara parlàvem del pressupost de Sitges. Clar, tenim aquí sobre la presentació de l'aprovació definitiva del pressupost 2013, la resolució de les al·legacions, intervé el grup municipal de la CUP demanant, reclamant participació. El grup municipal de la CUP té l'oportunitat de participar, com tots els grups municipals, en el debat del pressupost, no ho fa. El dia 5 de desembre se li entrega tota la documentació del pressupost abans d'hora, no la utilitza, i no simplement això, no presenta cap al·legació, per tant obviant la participació, i a més no ens presenta cap alternativa, ni una xifra, ni una xifra, ni la total del pressupost. No sabem què pensa la CUP sobre el pressupost 2013. Això sí, sabem el que reclamen sempre amb aquest monòleg unidireccional. Poca feina podrem fer així. Poca feina podrem fer així. Però recordi, això és l'Ajuntament de Sitges i no una cambra legislativa. Senyor Jorge Carretero, havia demanat la paraula. Endavant.
Sí, por alusiones. Mira, aquí en este momento estamos haciendo un acto de democracia. ¿Vale? Un acto de democracia en el cual pues todo el mundo en libertad da su opinión. Yo no le puedo permitir, señor Oscar Ortiz, que usted esté acusando abiertamente aquí en este pleno de que el Partido Popular no es un partido democrático y que no respeta las libertades, porque seguramente usted mismo se está delatando o tal vez no sabe filtrar esas intervenciones que hace, que son de manual de la CUP, y no sabe filtrar usted lo que realmente es un debate político, a lo que es un tema ya, digamos, que sobrepasa el debate político y está, es de lo más rancio que puede venir de ese lado, ¿eh? O sea, nosotros, el Partido Popular y el Partido Popular de Sitges es un partido democrático, respetamos, y creo que ha quedado bastante claro en todos los plenos, que yo no comparto, pero respeto su opinión y respeto la opinión de todos los partidos. Ahora, puedo no compartirla, porque eso es precisamente la pluralidad y la libertad. Ahora, si usted o si ustedes, los de la CUP, no son capaces de respetar, aunque seamos, bueno, que de hecho tenemos incluso más votos que ustedes, es que somos más representativos que ustedes en este momento, puede que en otro momento lo sea, pero en este momento usted no me debe respeto a mí porque sea el Partido Popular, debe respeto a todas las personas y vecinos de Sitges, que son vecinos de Sitges y que tienen otra forma de pensar diferente a la de ustedes, respetable igualmente, igual que nosotros respetamos. Yo nunca le atacaré como usted ha atacado ahora mismo al Partido Popular. Nunca le diré que usted no respeta las libertades. Usted sí lo ha dicho aquí y me gustaría que se retractara, porque si no, de verdad, no llegaremos a... Así no se puede trabajar. Yo le dije una vez, medio en broma, pero en serio, usted llevamos un mismo apellido, Populares, detrás. Yo pienso y creo y continúo creyendo, porque además lo conozco a usted como persona, no mucho, pero lo he podido tratar personalmente, que se puede, aun habiendo diferencias, podemos llegar al entendimiento de acuerdos. Pero desde luego, si partimos de esa base en la que le digo, yo creo que es una expresión que usted ha cogido de manual, y quiero creerlo así, porque no creo que usted piense eso de mí, ni de mi persona, ni de ninguno de los regidores del Partido Popular aquí. Pienso que no es así, y si es así, pues realmente va a ser muy, muy complicado poder trabajar con usted. Nada más. Gracias.
Gracias. Gràcies. Estàvem al torn d'intervencions dels grups, per tant és el torn del senyor Ricard Vicente, el grup del PSC. Endavant.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Com començar aquest punt? Vostès ho han sentit. Jo, sincerament, com a portaveu del PSC, he vist un plantejament total, dialèctic, d'atac. D'atac del grup del govern, abans de que el PSC pugui dir alguna cosa de les al·legacions presentades, doncs de defensa absoluta de qualsevol plantejament, de qualsevol valoració. Em sembla que no n'he vist cap de positiva ni mitjanament tractable, i per tal, just em va molt bé el plantejament que ha fet servir el senyor Carretero cap al senyor Ortiz per jo fer-lo com a senyor Vicente cap al senyor Mas. D'entrada, un plantejament que sincerament crec que ja fa temps que estem situats en un diàleg de sorts, i que no ens escoltem, i que la gent ja deu estar acostumada que quan un diu una cosa diu just contràriament al que diu l'altre, i aquí no hi ha manera d'aclarir qui està dient què, i que sembla que algú menteix molt, algú té molt mala fe, o si no, no s'explica. I de la manera com s'ha expressat el senyor Mas, doncs la sensació ha sigut justament aquesta, la que hi ha com una maldat, o com, quan hi ha hagut un moment fins i tot que ha fet veuetes, en el moment que parlava com si parlés una persona del PSC, com a... Si no és mala educació, ratlla. Em podria sentir mínimament doncs, que no, dir-li que no m'ha agradat el plantejament com ha fet aquestes intervencions, aquesta intervenció, però bé, la seva postura. Jo la veritat és que no hi vull entrar-hi, perquè si constantment ens hem d'estar atacant d'aquesta manera, segur que no en traiem aigua clara a ningú i no acabem portant res a bon port. Un atac constant. Ara sí que vull fer una sèrie de consideracions, tal com ho veu des del PSC, que és el que anava a fer el plantejament inicial. Per què el PSC diu que hi ha una sèrie de partides que podrien ser, s'ha parlat d'improductives, de supèrflues, en algun moment d'inútils, en el sentit d'inútils, de que no són útils en aquest moment? Perquè considerem que, si bé des del primer moment, i tot això ja ho vam parlar en el pressupost, en el plantejament inicial, i esperàvem que en aquest mes d'alguna manera alguna cosa pogués cabre per tal d'arribar a alguna mena de pacte respecte al pressupost, però com hem vist no és així. Vam dir en el seu moment, i el senyor, recordo que el senyor alcalde ho va agafar, de que hi havia un pressupost que intentava ser social, i ella em deia, està dient que si ha de ser més social vol dir que una part social hi és, i jo li vaig reconèixer, però de la mateixa manera li vaig dir, si bé les circumstàncies econòmiques, financeres són les que són, i per tant no anem a tirar res a l'aire perquè sabem que les coses estan molt complicades, també li dèiem que políticament es podien decidir la destinació de les partides d'una altra manera. I que nosaltres consideràvem que les partides d'ensenyament, de governació i de platges, en el seu moment, podien haver estat més ben dotades en detriment d'altres com són comunicació. I així ho vam fer saber. I així mateix també vam fer saber que el tema dels càrrecs de confiança, i ho recordo que també ho vaig voler dir clarament, no es tracta tant de si les coses s'estan, si hi ha alguna cosa mal feta dintre del pressupost o no mal feta, sinó una qüestió de priorització. Que estaran d'acord amb mi que políticament estem tots en el mateix vaixell, estiguem en una administració o estiguem en una altra, la qual la finalitat és intentar prioritzar al màxim, per tant, de veure clarament quines són les intencions polítiques de cada govern. I per tant nosaltres no estàvem d'acord amb la repartició de les partides del pressupost o la mesura com estaven dotades cada una d'elles. Així mateix també dins el text, que vostè no n'ha fet esment, també es parlava d'arribat el moment que el govern va decidir fer una proposta amb els treballadors de la casa d'una possible rebaixa per tal de fer front amb una reducció del capítol 1 que al final no es va fer. S'havia demanat fins un 8 o un 15% depèn del moment, de la situació o del plantejament. nosaltres els dèiem, bueno, els càrrecs polítics del govern també podrien fer un gest, que evidentment no solucionarà l'economia ni les finances de l'Ajuntament, però sí que la gent entendria perquè un cop, si demanes davant dels treballadors una sèrie de mesures, també les pot fer el mateix govern i, per tant, rebaixar-se aquest 15% que haurien estat al voltant d'uns 100.000 euros. Per què li diguem que no hem pactat el pressupost? Ho sé, que va arribar amb temps, i recordo d'haver-ho parlat, això també, però, senyor Mas, és que no és el mateix rebre la informació que tenir intenció de pactar el pressupost, si és el que amb el plantejament inicial li volia dir, de si vol arribar a un pacte, cal treballar-lo i cal citar-nos i cal parlar-ne. Una cosa és tenir la informació i l'altra tenir el convenciment polític de que cal arribar a un esforç i a un consens. I això no es fa sol. I, evidentment, tinc molt clar que és el qui ho ha de liderar és el govern, no l'oposició. No esperarà que nosaltres, jo el puc trucar, però si el regidor d'Hisenda truca i ens pacta amb tots els grups del govern i de l'oposició, doncs segurament, possiblement, ja ho veuríem, però possiblement hi hauria més possibilitats d'arribar a una entesa dintre del pacte de pressupost. Amb el tema de fer servir els impostos dels ciutadans i destinar-los a allò que realment és important o no, això que parlàvem de via pública i de comunicació, doncs sí. Vostè ara ha tret un plantejament com si ara volguéssim que dintre del PSC no volgués que es donés informació als ciutadans per tal tallar la comunicació com si no fos prioritari. No ho volia dir, això. Jo el que estàvem dient amb el plantejament de comunicació és el contingut, entenguis la paraula de propaganda, d'explicacions del que fa el govern i del que representen els càrrecs de confiança i el que representa tota una estructura que ara no considerem prioritària. És una qüestió política. Podran estar d'acord o no hi podrem estar d'acord, però és una qüestió política. Amb el tema dels treballadors, igual, que si els voleu treure, que no els voleu treure, que feu la baliga balaga, és que ja d'entrada, i així ho hem volgut fer saber més d'una ocasió, necessitem un projecte, és el que trobem a falta d'aquest govern, un projecte clar amb el tema del personal. Som conscients de que la situació és la que és i, evidentment, la primera opció és que ningú vagi al carrer. Però bé, haurem de fer un plantejament de veure quines són les opcions i quines càrregues de treball necessiten determinats espais de l'Ajuntament, com a treballadors en determinades àrees, i quines altres. Necessitem fer un plantejament. Hem de reconèixer entre tots que en molt poc temps la situació ha canviat moltíssim. De tenir uns ingressos molt elevats, han caigut desastrosament. I per tant, la realitat ha sigut molt canviant en molt poc temps. I podrem tirar-nos els plats pel cap i allò que vostè cregui, però segurament això no servirà per ajudar la situació. I per tant, es van fer unes inversions molt potents en un moment que no s'ha pogut pagar, cert, però són unes inversions que es van fer i que quedaran. I algun motiu, alguna qüestió de cal tenir present, perquè si no, ara no les podríem fer i segurament, tristament, durant molt de temps no les podrem tirar endavant. Jo no demano que vagi agraint a l'anterior govern que fa tot allò que ha fet, però si us plau, és que escoltis l'atac que ha fet amb l'anterior grup i veurà que és que segurament no hi hauria capacitat d'entesa si anem amb aquest plantejament. I per tant, amb el tema dels treballadors, necessitem fer uns estudis, perquè siguem conscients que la situació que ens trobem ara i que s'ha pogut salvar, és probable que en un futur ens hi tornem a trobar, perquè la situació, siguem sincers, no pinta bé. Arribat en aquest punt, com li deia al principi, podem plantejar el que consideri, ens podem continuar dient que si blanc i que si negre i que si els macos i els dolents i tal. Sincerament, i com a nou regidor d'aquest grup municipal, a mi és que no em serveix de res això, no em serveix de res, perquè arribarem a un punt que no hem arribat a cap pacte. Crec sincerament que aquest pressupost ha estat al·legat, li agradi o no, per les nostres al·legacions i per moltes altres d'associacions de veïns que crec que tenen el seu pes. I que siguin o no tècnicament, que entenc el que m'està dient, que no siguin tècnicament les que toquin, però vostè entendrà que sí que darrere hi ha un discurs que cal atendre i que cal tenir present. Segurament caldria valorar l'opció de si cal tirar endavant avui el pressupost o no, davant de tots, ja no ho dic pel PSC, dic per totes aquestes associacions que s'han agrupat, que no són poques, hi ha algunes que no han entrat a temps, que demanen que es pari i que es revisi. Per tant, amb tota la bona voluntat, encara que potser no s'ho vulgui creure, li demano que aquest tema quedi sobre la taula i que en puguem continuar parlant. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Jordi Mas, si vol contestar als portaveus de l'oposició.
Sí, gràcies, senyor Batlle. Intentaré respondre primer al regidor de la CUP, que ens ha presentat aquest guió que ja té acostumat, un guió generalista que no sabem si és de Matadepera, de Capdavant o de Rubí, i perdonin perquè no sé si tenen regidors allà, però que realment no ens serveix de massa cosa, eh? Senyor Ortiz, vostè, com a càrrec electe, representa la ciutadania, representa la ciutadania, i a través seu ha de fer arribar la veu del poble en aquest hemicicle. I, per tant, el fet de que no presentin cap al·legació, el fet de que no presentin cap proposta, el que està fent, jo penso, és perjudicar molt aquelles persones que han confiat en vostè. No ens acusi de manca de sensibilitat quan hem donat aquesta proposta de pressupost el dia 5 de desembre i que fins a data d'avui, 28 de gener, gairebé dos mesos, vostès no han fet cap ni una aportació amb aquest pressupost. És que realment, com deia el senyor Batlle, no sabem el que proposen. Què proposen? No ho sabem. No ens digui tampoc que no estem de peus al carrer. Miri, el programa de 300.000 euros del carnet blau és l'aposta més ferma que ha fet cap govern d'aquesta vila pel tema social, que és el que realment ara afecta al carrer. I això és una expressió molt clara de la sensibilitat d'aquest govern de lo que passa al carrer, i aquesta és la nostra aposta per intentar alleugerir en el màxim possible aquelles persones, aquelles famílies que més ho estan passant malament. El grup de progressivitat fiscal que vostès van proposar, ho vam recollir, el vam iniciar, tenim una cita concertada, utilitzem-lo, estic d'acord, utilitzem-lo, però els hi demano, si us plau, que aportin alguna cosa, que proposin alguna cosa concreta amb el grup, perquè només fent coses concretes podrem progressar, podrem tirar avançant. Jo només els demanaria que en el dels possibles, ni que sigui d'una manera esquemàtica, o que proposin alguna cosa concreta per poder parlar, perquè clar, parlar d'entelèquies no en sabem nosaltres. El grup del PSC, clar, no sé com s'estranya de l'atac. Sembla que no s'ha llegit vostè les seves al·legacions. Se'ns acusa de no tenir ètica, no ser coherents, gastar de forma inapropiada, i encara vol que li tirem floretes, senyor Vicente? L'atac respon, totes les meves paraules, respon al to de la seva al·legació, senyor Vicente, al to de la seva al·legació. Vostès continuen amb aquest to, nosaltres respondrem d'aquesta manera. És un efecte d'acció-reacció, eh? Vostè fa una al·legació pujada de to, jo li contesto en el mateix registre, ni més ni menys, en el mateix registre. Farien ben fet, si volen realment ajudar, ja ho he dit a la meva intervenció, ajudi'ns a solucionar totes aquelles coses que van deixar de pagar. Hi ha molts dubtes, hi ha moltes factures que van sortint. Ajudi'ns a buscar maneres de pagar les factures que van sortint. Això és el que ens ajudaria de debò i esclariria moltes dels temes que queden foscos sobre la taula. Això és el que realment ens ajudaria. Ens demana pacte. El senyor Ortiz, el regidor Ortiz de la CUP, també demana cap pacte. Jo, sincerament, no sé. És a dir, es pot liderar una negociació quan hi ha dos coses sobre la taula, o tres. Però és que sobre la taula només hi ha la nostra proposta? És que no hi ha mai cap proposta d'aquesta oposició? Nosaltres vam presentar això el 5 de desembre, pensant, mira, home, abans de Nadal potser ens fan alguna proposta. Passa el 5, el 6, el 7, el 8, arriba Nadal, passa Cap d'Any, el gener, i ara ens trobem, el 16 de gener, la primera aportació en forma d'al·legacions. Això, sincerament, no em digui que som nosaltres els que no volem negociar. Jo diria que som vostès els que no fan cap aportació. Jo ho entenc així. Si ho entenen d'una altra manera, sisplau, expliqui'ns-ho. No entraré, per temps i per respecte, en el tema dels càrrecs de confiança, dels sous dels regidors, perquè és que realment, si féssim aquesta comparativa amb els nombrosos càrrecs de confiança seus, els sous que pagaven abans i els sous dels regidors d'abans amb els d'ara, em sembla que no és una dinàmica que tampoc ens interessi ara en el d'això. Senyor Ortiz, tenen un problema també greu. és que no van reconèixer, vostè està dient que els ingressos ara estan coixos. Però senyor Vicente, els ingressos a l'ICIO va baixar dramàticament el 2006 i el 2007. Era llavors que hauria d'haver fet alguna cosa. Era aleshores que hauria d'haver dit alguna cosa al seu govern, no ara. Ara ja estem fent les mesures. És llavors que hauria d'haver reaccionat. Aquest és el problema. Va continuar gastant quan no s'ingressava. Aquest és el problema. A veure si ho entenem. I fins que no ho entengui, no podrà fer propostes constructives. Està dient que no té projecte, que no té estratègia. Després han presentat una moció. També una cosa absolutament incongruent. Senyor Vicente, l'única estratègia que es pot fer en aquests moments és la de mantenir-se viu. Supervivència. Això és el que estem fent. Hem estat 2 anys mantenint al màxim les estructures municipals i els serveis municipals al màxim nivell. Hem fet realment el que hem pogut per mantenir tot el que sigui sostenible. Això és la gran estratègia. No hi ha una altra que aquesta. Ara, òbviament, el temps canviarà, l'entorn canviarà i hem d'estar preparats perquè això no passi. Vostès diuen les al·legacions del gremi d'hostaleria, les al·legacions d'algunes associacions de veïns, les hem revisat. Hem revisat les al·legacions, hem revisat el pressupost, no digui que no hem fet res. Vam contestat, hem fet un informe, hem fet una presentació sobre això, clar que ho hem fet. I, òbviament, cada al·legant tindrà la seva contesta. I ja tornem-hi amb el tema de la comunicació i la comunicació. Clar, ara, fins i tot ha arribat a dir, diu, no, si no estem dient del personal, estem dient del contingut. Ah, bueno, vale, ara arribem al tema. O sigui, vostès no els agrada el contingut del que es diu la comunicació. Pues això no és qüestió del pressupost. Això no té res a veure amb el pressupost. Això és una altra història. No vinguin a queixar-se del contingut del que diu el Departament de Comunicació al·legant que tancaran el servei de comunicació, perquè ho diuen a la seva delegació. Ara no diguin que no ho diuen. Ho diuen. Aquest servei cal eliminar-lo, literalment. Pues si aquest personal que està per aquí i els càrrecs de confiança cal eliminar-los, digui'ls amb ells i realment veuran que no és tan obvi com vostè diuen. I un altre problema que tenen és que vostè té una concepció de la comunicació de la seva època, una mica, jo diria, perdoni'm, una mica l'antiga, una mica tradicional. La comunicació ha canviat, el món canvia. Aleshores, realment, la comunicació d'avui en dia és una comunicació absolutament estratègica per aquest govern. I continuarà insistint i nosaltres continuem defensant que la funció de comunicació per aquest govern és absolutament imprescindible. Per molts factors, en concret també per la captació de fons que està realitzant en molts casos i, per tant, nous ingressos que venen a l'Ajuntament. En definitiva, jo continuo i aquest govern continuarà sense defallir oferint-los parlar, pactar, negociar, el que sigui, però ha d'haver alguna cosa que sigui. Si no hi ha res que sigui, no podem negociar res. Jo els agrairia que sisplau, s'ho mirin, ho treballin i qualsevol dubte, ni que sigui esbojarrat, que ens ho vinguin a dir, perquè tot és possible en aquesta vida, però alguna cosa ha d'haver. Si no hi ha res a debatre, no podem fer res. Gràcies, senyor Vall.
Gràcies, senyor Mas. Senyor Magí Mirall, volia contestar alguns aspectes de l'àmbit d'organització i recursos humans. Endavant.
Sí. Sí, bé, no sé si l'he entès bé, però referia a quina és la línia d'organització que tenim. Doncs li diré clarament, o sigui, justament la regidoria que porto és d'organització i recursos humans, i es diu d'aquesta manera doncs perquè ja en el moment que vam pensar en el pacte i que vam crear les regidories vam pensar que treballar l'organització de l'Ajuntament era un tema clau. Llavors, de forma diària, de forma setmanal, ens trobem el cap d'informàtica, el cap d'organització i la cap de recursos humans i treballem, l'organització de l'Ajuntament i fem modificacions i les treballem amb els regidors i ho tirem endavant. Quan vam començar a portar aquesta regidoria, doncs jo vaig entrar molt il·lusionat i vaig veure que l'organigrama del departament hi havia un departament d'organització. I vaig preguntar, qui el porta? I no hi havia ningú. No hi havia ningú en aquest departament d'organització. Això sí, hi havia 28 departaments, 7 caps d'àrea i 500.000 euros de càrrecs de confiança eventuals i interinatges per decret. I això és el que hem fet com a organització. Estalviar-li a l'Ajuntament de Sitges i a tots els ciutadans 500.000 d'euros en càrrecs eventuals, temporals i interinatges per decret, crear una organització de 17 departaments en comptes de 28 i sense caps d'àrea. I si això no és estratègia i això no és esforç, jo, senyor, no l'entenc a què es refereix. Això ens ha costat molt i cada dia suem per tirar això endavant. I ho millorarem perquè podem millorar-ho. Estem segurs que podem millorar-ho, però jo crec que en un any i mig el canvi que s'ha produït d'organització i d'enfocament dels treballadors, vostès no l'havien vist mai i el que havien vist era fer-la créixer, l'organització. Però estalviar no ho havien vist mai. Gràcies, senyor alcalde.
Gràcies, senyor Major Mirall. Torn de rèpliques pels grups. Senyor Òscar Ortiz, endavant.
Teníem un segon torn preparat, però evidentment també davant de tot el que hem aixecat doncs, l'haurem de fer servir, recollir una mica tot el que ens han dit, perquè estem veient que vostès, primer pensàvem, no ho entenen, però sí que ho entenen. El que passa que és que no volen vostès fer veure que ho estan entenent. És per això que vostès parlen amb nosaltres de que som generalistes, de que no portem opcions concretes, de que fem aquesta política que s'emparra per el que podríem dir doncs, la macropolítica. No som generalistes, som molt concrets. És per això que som una opció política que hem nascut des dels municipis i hem trigat, fins que no ha estat necessari, fer el salt al Parlament. Perquè aquí ningú s'està barrejant, senyor Batlle, de si està al Parlament o de si està a l'Ajuntament. Tinc molt clar que estic a l'Ajuntament de Sitges. I tinc molt clar que treballo i represento a tota la ciutadania, a tots els sitgetans. Per molt que només 622 ens n'hagin donat el suport. Però treballem per tots els sitgetans. I això vostès ho saben i ho tenen clar. Però utilitzen la demagògia, la teatralitat que suposa un ple per fer veure que la CUP no ho tenim clar o que només volem governar per aquests 622 vots que tenim aquí a Sitges. Doncs no, no som sectaris d'aquesta mena, com vostè ens ha dit. És per això que moltes vegades, per portar aquest discurs tan clar que tenim, ens expressem amb vehemència, que en un altre punt vostè m'ha dit que m'expressava amb vehemència. És per aquest fet, perquè entenem que des de l'esquerra independentista hem estat durant molts anys picant pedra. I això som conscients que moltes vegades no ens ha jugat a favor de nosaltres. Picar pedra ens ha portat molts problemes, perquè ens hem mantingut sempre ferms en els nostres posicionaments i amb la coherència del que creiem que és més just per tota la societat. Hem estat moltes ocasions els primers en sortir al carrer i reivindicar moltes coses, mentre els partits tradicionals, torno a citar els partits tradicionals, no la nova majoria, s'han quedat vostès a casa. Però, evidentment, la nova majoria, pel que estem veient, són molts de vostès partits tradicionals. CiU, Partit Popular, Partit Socialista de Catalunya. Nosaltres tenim aquests posicionaments tan clars i això és el que ens ha portat moltes vegades a tenir aquesta etiqueta o aquesta estigmatització des de la societat de que som la CUP, la colla de radicals. Però, perdonin, el radicalisme no és una paraula que es pugui concebre negativament en el seu significat en el diccionari si vostès la consulten. Estem fent una exposició macropolítica, perquè el debat doncs s'ha generat també així. Tot i que tenim clar, estem en l'Ajuntament i estem en el punt de l'aprovació dels pressupostos. Per tant, com que no m'he traspapelat els meus papers amb els d'en Quim Arrufat, no hem presentat al·legacions al pressupost per el que hem explicat en el primer torn. Perquè creiem que el que hem explicat en el primer torn és el que ha anat succeint durant aquests 18 mesos. Poca participació real i oberta. Ens hem trobat amb les juntes de portaveus, ens hem trobat amb les comissions informatives, ens hem pogut trobar moltes vegades, això és cert, però no hem arrencat una data definitiva de treball i senyor Jordi Mas no es fregui la cara perquè vostè sap que és veritat, fins al proper dia 27 de febrer que tenim una reunió sobre progressivitat fiscal i és allà on a la CUP presentarem doncs propostes que esperem que vostès se les llegeixin perquè ens diuen quina alternativa presenten vostès la CUP. I en el 2012, les al·legacions que vam fer, que no se les van llegir, que no eren una alternativa. No sabem què pensen, també diuen vostès la CUP. Molt bé, tornem a dir el mateix. Van llegir-se les nostres al·legacions, van escoltar-nos durant el 2012 mentre els explicàvem quin és el model de progressivitat fiscal que volem, quines són les idees, si més no genèriques, sí, però que entre tots demanàvem que es anessin concretant, que se les van llegir. Veiem que no. Per això ens pregunten quina alternativa tenen vostès la CUP I què en pensen vostès, la CUP? Ens ho pregunten perquè no s'ho han llegit. Li han donat al seu tècnic, i no volem acusar d'aquesta manera, però comencem a sospitar que vostès no estiguin adoptant a hores d'ara l'actitud de si això prové de la CUP, ens ho hem de mirar amb lupa i no tenim per què potser aprovar-ho. Ens sap molt greu parlar així, senyor Batlle, però miri, farem un treball més ampli, ens ha demanat. No, ens ha demanat. Volen vostès la CUP treball més ampli? Ens han presentat vostès el pressupost el dia 5 de desembre i hem tingut temps fins al 16 de gener. Ho ha dit senyor Mas vostè, no? Doncs la CUP ja hem dit clar que aquesta no és la manera de treballar, que això no és participació real, que amb 15 dies de termini, que no és el que hem tingut els partits perquè n'hem tingut molts més, evidentment n'hem tingut des del 5 de desembre, però amb 15 dies, que és el que ha tingut el ciutadà, vostè creu que el ciutadà es pot assabentar com cal i pot fer la feina a la que té dret per presentar al·legacions a un pressupost? Nosaltres diem que no, i ho hem dit en el primer torn de paraula. Però principalment també hem volgut defensar que tenim dues cames, en les institucions i en el carrer. Vostès, els partits tradicionals, també en tenen dues de cames, sí, però sempre la volen tenir en les institucions. I escolti, queda això sempre està quedant demostrat en què últimament, i això vostès en fan demagògia, però la temporada de bolets ha acabat, però estem veient que només fan que sortir casos de corrupció, casos d'amiguisme, casos d'abusos de poder. Cada dia els mitjans i les pàgines dels diaris en van plens. Però no volem nosaltres fer demagògia, com en moltes vegades estem veient que fan vostès. Perquè, escoltin una cosa, vostès estem veient que no volen tenir cintura política i governar com cal. Van moltes vegades per darrere de les necessitats socials. I, per tant, ja que em demana coses concretes, volíem posar damunt de la taula un debat. I encara que em faci una mica llarg, demano doncs disculpes als que estem avui aquí en aquest saló de prens, però no em toca cap altre ara. Volem plantejar uns quants argumentaris. Ara fa unes setmanes el consistori va actuar d'una manera que només podem qualificar de xantatge, quan van especular amb l'acomiadament de fins a una cinquantena de treballadors públics o la rebaixa dels sous de la totalitat. Ara ens presenten uns pressupostos amb unes càrregues en l'apartat de despeses en concepte de gestió de serveis públics desorbitats al nostre entendre. Per quina raó, ens preguntem? Perquè prefereixen cedir la gestió a empreses privades. No entenem la raó d'utilitzar els recursos ja existents i que tanta pressa tenen per fer minvar. La resposta per nosaltres és ben senzilla. Prefereixen afavorir els interessos d'una classe envers els realment col·lectius i assolir un consistori efectiu i viable. El seu tarannà neoliberal, com hem dit, es veu en cada decisió que prenen, en cada paper que signen. I aquí la CUP ens trobaran sempre i en totes les propostes enfrontats. També volem posar damunt de la taula, i ho hem vist d'estar mirant el pressupost, el pagament anual al Club Natació. Som la CUP una veu que el que volem és posar damunt de la taula els debats. I n'estem farts de que facin servir la demagògia en el sentit de que quan posem una cosa a debatre estem anant-hi en contra. Per tant, no estem anant en contra del Club Natació, però volem debat amb moltes coses, com aquesta i d'altres. Seguim. Ja fa temps que des de l'esquerra independentista no veiem clar el suposat préstam que s'està fent, mitjançant bestretes de 300.000 euros anuals al Club Natació. És per això que des de la CUP demanem la revisió del contracte per veure que es compleixin tots els condicionants. I demanem la presentació d'un pla de viabilitat per part del Club Natació actualitzat i on es presenti l'avaluació del deute i de la situació de l'entitat des del dia que es va signar el conveni. Ningú, o molt pocs, trets de vostès, coneixen la situació. I diem això perquè nosaltres no tenim aquests informes, ni aquesta documentació, ni vostès ens han informat en les vegades que ens hem pogut trobar. També volem posar damunt de la taula debat de la inexistència de la participació i de la negociació, i ens repetirem aquí. Però respecte al procés de participació, cada dia som més conscients que és un aspecte que amb l'actual govern no avançarem. Esperem equivocar-nos, però. Però les senyals positives són encara minces. Veurem a partir del dia 27 de febrer. Veiem més impostos i més serveis en aquest exercici altra vegada. És obvi que finalment pagarà l'acumulat de gestions dels governs dels últims 16 anys, 4 legislatures, seran els ciutadans. Però el que no pot ser és que es carregui de manera desorbitada a tota la població mentre no s'atura el desmantellament de serveis d'especial importància per la nostra vila. Aspectes tan importants per un municipi com la cohesió social es posen en perill quan es destrueix la tasca de centres com el RUSC o es vol tocar ara econòmicament a clubs esportius que fan una gran labor en aquest aspecte i que si han de suportar la càrrega econòmica a les famílies acabaran per la base la gran tasca social que fan aquestes entitats. I tornem a posar damunt de la taula aquests debats perquè només s'estan enrocant en el coeficient multiplicador de l'IBI, que és important, sí, molt, però que no faci ombra a que hi ha coses aquí a Sitges que ja no tenim, i hi ha coses aquí a Sitges que engegaran un camí maldestre en el sentit de que tindran unes taxes abusives. I ens preocupa com es mostren doncs vostès amb aquesta actitud davant de la crisi. El pitjor de tot és que aquestes propostes no miren de girar la situació. Volen reproduir un model que falla, que és el responsable de l'actual situació. Hem arribat aquí com a poble català per la manca d'una aposta productiva en l'economia, per la bogeria de la privatització per la privatització, per buscar el diner en els models no tangibles. I cap aquí segueixen volent vostès portant-nos-hi. Volen portar aquest consistori a aventures que ja s'han mostrat fallides, a posar-ho difícil a les capes més afectades per la crisi, del capital i la banca, a destruir la cohesió social de la nostra vila. I per aquí ja saben que nosaltres no hi volem passar. Es tornaran vostès a enrocar en el fet de que fem discursos en un ajuntament que semblen talment del Parlament, però és que les CUP sorgim de les bases, sortim dels municipis, i és per això que volem portar aquestes veus als consistoris dels pobles allà on estem. I això, si sociològicament ho emmarquem, és que vostès només fan servir el poder circular. El poder circular és aquell poder en el que una força s'enfronta amb l'altra simplement per veure justament qui assoleix més quotes de poder. Però després hi ha un poder que és el lineal, aquell poder que significa encarar allò que només és l'objectiu, allò que realment afecta a la societat. Nosaltres tenim molt clar qui som i tenim molt clar on estem, en l'Ajuntament de Sitges, i per això portarem aquest discurs, i per això volem representar a tota la ciutadania de Sitges. I només per al·lusions a dos regidors en concret, senyor Mas, vostè ha dit, i això ha anat més cap a les veus del PSC, que el pressupost a intervenir era d'un percentatge molt i molt baix. Nosaltres, la CUP, l'any passat també vam presentar una alternativa conjuntament amb el Partit Socialista que afectava un tant per cent molt baix del pressupost. Però és que toquem de peus a terra. Si és que els ajuntaments estan reptats per lo que és la dictadura financera, si és que tots els recursos que estem tenint amb les lleis canviades per adequar-se a tal, diuen que els ajuntaments, tots aquells recursos que tinguin d'ingressos, han d'anar destinats a eixugar deute. Estem reptats per la dictadura financera, i torno a repetir, estem els ajuntaments catalans i de la resta de la península ibèrica pagant deutes com el de Bankia, per posar un exemple al davant, si us plau. I senyor Jorge Carretero, em disculparé amb vostè personalment perquè no hem focalitzat les nostres paraules de la CUP a vostè, senyor Jorge Carretero. Les hem focalitzat al seu partit, al Partit Popular. El que passa que vostè el representa. Vostè està sentat en aquest hemicicle representant el Partit Popular. Per tant, no ens retractarem de les nostres paraules enfront del Partit Popular. Perquè pensi una cosa, no, ens agradaria que també es retractés la seva formació cada vegada que ens està acostumant als atacs que fa cap a Catalunya. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Oscar Ortiz. Senyor Carretero, per al·lusions.
Simplement dir-li, senyor Oscar Ortiz, que ja veiem el seu tarannà tan democràtic que té respectant l'opinió d'un partit precisament que és democràtic en un tema evidentment sensible, però que, com ja l'he dit abans, nosaltres representem a un sector de ciutadans que té una altra forma de pensar i és totalment democràtic i en llibertat s'ha de poder pensar. Vostès no practiquen això i ja ho veig que són, i estic decebut perquè precisament tinc un concepte personal de vostè que no me l'esperava. I jo represento el Partit Popular, però el Partit Popular, ho torno a dir, és un partit democràtic i que practica la democràcia. I si pensa d'una altra manera, això no té res a veure. Si pensa d'una altra manera en temes concrets, doncs és que precisament ahí està la democràcia, la llibertat de poder pensar d'una manera diferent. Vostè ja veig que no ho assumeixen i que no estan per aquest tema. Gràcies.
Gràcies, senyor. Gràcies, senyor Carretero. Si em permet, senyor Mas, abans de fer la intervenció, és que també per al·lusions, com que s'ha dirigit al senyor Batlle. L'esquerra independentista no és nova, senyor Escarotí, no se l'han inventat vostès. Ho dic perquè, com que es dirigeix a nosaltres, com els partits tradicionals, l'esquerra independentista també és tradicional. Des de la transició que existeix, i d'abans, per tant, d'invents no, d'invents cap, i menys des de vostès. Vostès hi han contribuït, òbviament, i positivament, òbviament, però posem cada cosa al seu lloc, no? Jo, sincerament, els dic, si agafen aquest paper en venir a explicar-nos, a fer el discurs, de posar-ho tot al mateix sac i no tractar els punts, ho podem fer. Però tot pagat llavors resulta molt, molt farragós de conduir el debat. Però és clar, quan estem parlant del pressupost 2013 i surt per una banda la dictadura financera, per altra el poder circular, ha dit, i el poder lineal, la privatització, les concessions, el consorci del Club Natació, que si vol un dia en parlem i en farem monogràfic, perquè aquest govern està treballant per aquesta situació. I òbviament ens preocupa i molt. Les taxes esportives, revisions de contractes, la corrupció. Pressupost 2013. Continuem sense sentir ni una sola xifra de la CUP sobre el pressupost. I això que diuen que tenen posicionaments molt clars, doncs escolti'm, ajudi'ns a que els veiem, perquè no els veiem. Jo, vostè, porta molta estona xerrant i encara no sé què pensen del pressupost, i s'amaguen en dir, no, és que nosaltres el 2012 ja vam fer al·legacions. I què vol dir això? Si estem en el pressupost del 2013, que és que no pensen participar en cap més debat de pressupost perquè ja ho van fer el 2012. I el 2014, si no estan d'acord amb el pressupost, tampoc presentaran al·legacions perquè ja ho van fer el 2012. I el 2015, si no estan d'acord amb el pressupost, tampoc en presentaran perquè ja ho van fer el 2012. Clar, això no val. Vostès, ja li vaig dir, no han fet la feina. No han fet la feina. Ho vaig veure a la Junta de Portaveus, ho vaig veure a l'anterior ple. Vostès no han fet la feina, han tingut l'oportunitat de treballar i de treballar amb nosaltres, se'ls ha donat el pressupost en més temps, no ho han fet, i ens expliquen ara aquí tot un conjunt de coses que forma part del discurs de l'esquerra independentista, que ens sembla perfecte, però és clar, és que no sabem què pensen sobre el pressupost. Per tant, li demano, aviam si ho té en el discurs preparat, que la tercera intervenció per fi puguem escoltar alguna xifra que ens digui per què la CUP votarà en contra d'aquest pressupost. Senyor Mas. Bueno, no sé si volia contestar al senyor Sabatí.
Sí, sí, no.
És que jo he introduït perquè s'ha dirigit directament a l'alcaldia. Sí.
No, evidentment, el senyor de la regió de la CUP, per no haver presentat cap al·legació, us ha tingut força creativitat per omplir una intervenció llarga sobre les al·legacions al pressupost 2013. Sincerament, no ho acabo d'entendre. Jo, sincerament, senyor Ortiz, li ho he dit moltes vegades, vostè m'ha acusat de paternalista. Jo realment crec, sincerament, que el seu grup pot aportar molt en aquest Ajuntament. Pot aportar molt. Tenen una visió diferent de les coses. Ara és el moment de tenir visions diferents de les coses, perquè necessitem aquesta manera de veure les coses diferents per tirar endavant. Però jo els hi demano, si us plau, ajudi'ns amb detalls concrets. Vostè és una persona que moltes vegades li deu agradar l'esport, ha fet exemples d'esport moltes vegades, que si el surf, que si l'skate. Si és que és molt fàcil, senyor Ortiz. La partida activitats culturals i esportives, 6.500 euros. Li sembla bé o li sembla malament? Li sembla molt o li sembla poc? Només ha de contestar això, és que és molt fàcil. La partida ajuts a la pràctica esportiva, 7.000 euros. Li sembla molt, li sembla poc? Què li sembla? És tan fàcil com agafar partida per partida i anar veient, ostres, doncs això em sembla molt, això em sembla poc. I si no sap què és, pregunta a la regidoria responsable, què és això de les activitats esportives? Li sembla molt que la promoció i foment de l'esport a Sitges ens costi 211.000 euros? Li sembla molt, li sembla poc? Això és el que ha de pensar. Això, no el vull, faci el que vulgui. Jo penso que això és el que hauria d'això. Perquè vostè, senyor Ortiz, com he dit abans, vostè representa el poble de Sitges. En una part, vostè representa el poble de Sitges. I el que no interessa que contraposi la seva situació de càrrec electe amb la participació ciutadana. Clar, vostè li sembla que la participació ciutadana ha de ser, i jo no cal que sigui electe, perquè ha de ser tot en participació ciutadana. La participació ciutadana ideal, ojalà existís, jo estaria a favor, que tothom, tots els sitgetans poguessin decidir en qualsevol moment sobre qualsevol punt del que els afecta, seria ideal, fantàstic, ojalà poguessin fer-ho, ojalà. Però això no podem fer-ho, i per tant s'han inventat fa molt de temps aquest sistema representatiu en el qual hi ha unes persones que representen aquells que els han votat. I vostè s'ha donat el cas que representa uns que els han votat. I vostè ha de donar resposta a aquestes persones, òbviament i als altres. Però vostè és el representant d'aquestes persones. Per tant, no em digui, no és que no em digui, que clar, la gent no pot fer res perquè han donat 15 dies. Però i vostè què ha fet des del dia 5? Com a representant d'aquesta gent, què ha fet? Què els ha preguntat? Que ha anat a preguntar si aquests 6.500 euros era molt o era poc? Això és el que ha de fer. Això és la seva feina com a representant del poble. No confongui aquí amb temes de participació que són absolutament complementàries a la representació democràtica dels càrrecs electes que estem aquí. Per tant, no confongui aquest tema perquè realment no és així. Realment, lo de les dictadura financera ja ho ha comentat el senyor Batlle. No ens posem en un entorn absolutament generalista, perquè també podríem parlar que si el Cosmos, que si el Big Bang, també no. Anem a casos concrets. Aquí a Sitges, el que ha passat és que no s'han pagat durant molts anys les factures de neteja, les factures de recollida de la brossa, les factures de N coses. Aquest és el problema, senyor Ortiz. No inventi bànquies. El problema és aquest. Anem tots a solucionar aquest problema. Anem a fer una cosa constructiva envers la realitat. La realitat. Que si Bankia, Rodrigo Rato, qui sigui, escolti'm, no estan aquí. Anem a el que ens toca a nosaltres, perquè si no, penso que perdrem el temps i no estarem fent una feina suficientment responsable envers els nostres electors, envers els ciutadans de Sitges. I finalment, si realment les al·legacions del 2012 corresponen al document de partida de la Comissió de Fiscalitat Progressiva, perfecte, no ho sabia. Si ho assumim així, agafarem les seves al·legacions del 12, que sí que ens les hem mirat molt detalladament, perquè les vam contestar en el seu dia, com haguéssim fet si haguessin enviat alguna cosa al 2013, i agafarem aquell document com a document de partida. Perfecte, no ho sabíem, és una informació nova que així farem. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Jordi Mas. Senyor Ricard Vicente, el seu torn de rèplica. Endavant.
Gràcies, senyor alcalde. Valoro que no me n'he sortit amb la intenció de canviar de to i de canviar de plantejament. No estic massa d'acord amb un plantejament escrit que ha comentat el senyor Mas respecte una al·legació escrita, com s'explica, amb el do que ha fet servir aquí, però bé, són maneres de fer diferents, cadascú té la seva. Sí que demanaria que no entréssim en personalismes de persones nominals a l'hora de si el senyor tal fa tal o si l'altre fa qual a nivell personal, perquè fàcilment ens posarem en un atzucac i en un embolic. Pensem que tots som càrrecs electes i que per tant representem els que representem, i potser no baixem tant al detall de les persones que som, sense cap mena de dubte, perquè possiblement entraríem en temes personals que no sé si és la millor opció. Veig que amb el senyor Magí tinc la mateixa sensació que amb el senyor Mas. Bueno, no ens entenem, hi ha algunes coses que no les veiem de la mateixa manera. El senyor Mas deia, hi ha moltes maneres de sobreviure. Aquest any toca sobreviure. Dic, molt bé, jo només li dic que hi ha moltes maneres de sobreviure. Que hi ha diferents opcions amb les plantejades, les que vostè plantegen, considerem que n'hi ha d'altres. Bàsicament li estic dient això. Li retreuen amb altres grups de que no hagin posat dades sobre la taula, i nosaltres n'hem posat. Ara em recrimina que falten més dades. Doncs segurament amb un treball més extens per part de tot el consistori, segurament n'hauríem sortit. I és el que li demanava del lideratge per tirar endavant aquestes reunions de pacte. I crec que estic en plena situació i llibertat per demanar-les, perquè crec que és el camí davant d'aquesta situació complicada que estem vivint. Altra cosa serà que continuem fotent-nos els plats pel cap i em permetran la col·loquialitat. Amb el tema dels treballadors, el senyor Almirall ho deia, jo em referia, en el seu moment recordo que també es va sortir aquest tema i també em vam tractar i també ho vam recolzar, però jo em referia amb tots els treballadors de l'Ajuntament, no només amb els de dalt, amb els càrrecs directius, sinó amb tots, amb la intenció, amb la sensació, amb la suposició que l'any que ve ens podem trobar en una situació semblant a aquesta i per tant tenir un treball prèviament fet. I és el que ens agradaria, doncs, perquè no formar-hi part, perquè segurament si arribem amb un treball conjunt en aquesta situació, doncs tot serà més fàcil arribat a l'hora del ple. Amb el tema de pujar els impostos, una vegada més tornaríem a entrar del deute i de totes les circumstàncies, que bé sabem quina és, i que quan vam arribar a les eleccions tots eren conscients de quines eren, i per tant ningú les vol amagar ni ningú les vol enganyar. La situació és complexa i han arribat préstecs a nivell nacional i s'han fet gestions i la situació és complexa. Això no treu que de moltes vegades quan prens situacions en política, en el seu moment l'anterior govern va decidir no tirar endavant la taxa d'escombraries creient que la situació estava molt, molt difícil i que pujant aquest nou impost la cosa es complicava, que segurament si en aquell moment s'hagués aplicat les circumstàncies econòmiques de números haguessin estat molt diferents a poc temps, creient en aquell moment el govern que la situació no s'allargaria tant en el temps. Certament, ho he dit abans, crec que tots hem de ser conscients que la situació a nivell gran i ningú es vol expulsar les puces ni les responsabilitats, crec que no sabíem a la situació que ens trobàvem i que la situació és més dura, més cura i més difícil del que ningú s'hagués pensat. I és en aquest sentit que faig aquest plantejament d'una vegada més de bona intenció de pacte, que segurament s'ho hauria d'estar mirant tota la classe política en general, si em permeten l'apunt personal, per tal de sortir d'aquesta situació i no trobar-nos en un moment tan complicat. Una vegada més, com tancava abans el punt, penso que valdria la pena, arribat a aquest punt, també per totes les entitats veïnals, la plataforma que ha fet gestos per tal de dir que no està d'acord amb aquest plantejament i que ha aconseguit que un servei d'associacions, que no són poques dintre de la plataforma, s'hi posin d'acord, caldria, també amb el pes de l'oposició, doncs, tornar-ne a parlar i no tirar endavant, per tal de que quals altres problemes que puguin sorgir d'aquí durant l'any 2013 es puguem evitar i es puguem tractar abans. Aquesta és la proposta que fa el PSC i, evidentment, si no arribem a cap mena d'entesa ni cap tipus de gest, evidentment el nostre vot serà contrari. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Jordi Mas, sí. Si vol contestar.
Gràcies, senyor Batlle. Diu una cosa que estem totalment d'acord, perquè vegi que estem alguna cosa d'acord, que la situació és complexa, totalment d'acord. Era complexa el 2011 quan van arribar, s'està aclarint, però continua sent una situació complexa. Diuen vostès, hi ha altres maneres de sobreviure, òbviament, hi ha, no moltes, però hi poden haver altres maneres de sobreviure. Clar, només, vostès només diuen eliminar la comunicació, però bueno, potser hi ha altra, no sé, expliqui'ns, perquè clar, eliminar la comunicació no és una, jo diria, una molt bona opció de sobreviure, perquè bé has de comunicar amb l'exterior per sobreviure, precisament. Clar, el de la taxa d'escombraries és que no ho torni a dir, perquè és que no, fixi's el que està dient. Diu, no hem pujat la taxa d'escombraries, diu, perquè la situació era dramàtica. Però clar, però no vam pagar el cost de la taxa d'escombraries, a l'empresa de la taxa d'escombraries. Clar, senyor Vicente, per l'amor de Déu, aquests diners que no es van pagar en el seu moment, algú els ha de pagar, i algú els ha de pagar, i tard o d'hora els ingressos de l'Ajuntament són sempre diners públics, que no ho entén que si en aquell moment no va pagar el ciutadà, doncs hauria de pagar més endavant. Que, és que no té cap sentit, és a dir, és absurd dir no volíem pujar la taxa d'escombraries perquè no volíem, és absurd, perquè aquesta taxa, aquests diners que no van pagar bé algun moment s'han de pagar i els estan pagant ara el que no van pagar en el moment. Per tant, el que hagués sigut intel·ligent és, quan el 2007 van veure que els ingressos baixaven, ajustar els serveis a el que podien pagar en aquell moment, no mantenir uns nivells altíssims i no poder pagar i deixar els deutes per pagar durant anys i anys i anys. Aquest és el problema. Hagué pensat el 2007 abans de fer les coses que van fer. I per darrer punt, realment, jo no sóc ningú, òbviament, per dir ni a vostè ni al regidor de la CUP el que han de fer. No me'n salvaria prou. Per tant, si ha semblat això, em voldria disculpar perquè no, en absolut, cadascú que faci el que pensi que ha de fer, només faltaria que jo ara hagués de dir el que han de fer la resta de grups. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Darrer torn dels grups, en el punt del pressupost, senyor Oscar Ortiz. Intentem ser més breus, si pot ser, a no ser que aportem en el debat qüestions noves. Gràcies.
Gràcies, senyor Batlle. No confonem el tema de la representació. La CUP no ho vol confondre. Simplement que no confonguin vostès que la nostra manera de treballar té una altra dinàmica, té uns altres models, i això ens fa més lents, evidentment. Això no vol dir que no fem la feina, és a dir, no confonguin i no facin, doncs, possiblement demagògia d'això, senyor Mas. No volem entrar, exacte, no volem entrar amb acusacions personals, com ja ha dit el senyor Ricard Vicente i tal. Per tant, per favor, som igual de demòcrates que tothom, entenem totes les posicions. Nosaltres ja hem explicat, amb les nostres explicacions, els pensaments que també tenim i el que ens porta a vegades això de dolents o de problemàtiques, no? Però entenem una cosa, nosaltres no hem presentat al·legacions perquè tenim assemblees participatives que obrim cap a la ciutadania, i aquí nosaltres fem autocrítica també dels errors. Pensàvem, i així ho vam dir-ho ja en els mitjans de comunicació, en l'entrevista que vam fer com a portaveu a la Ràdio Maricel, que pensàvem que era 30 dies. Nosaltres per això articulem un procés de participació més dilatat, que va més enllà del que la llei preveu, i aquí, doncs, bueno, se'ns van passar els dies de presentar al·legacions. Però no facin demagogia ni aprofitin com a escut aquest argument per dir que la CUP no presenta propostes, perquè portem 18 mesos fent feina amb temes d'Hisenda i amb d'altres temes, però portem 18 mesos fent feina amb temes d'Hisenda. I, per tant, això ens suposa moltes vegades problemes com el que ha sortit ara. Que no s'han pagat els serveis, això és veritat, i això ho acceptem, i, per tant, nosaltres hi ha partides, entenem per això, que no estem d'acord amb els imports que s'hi destinen. No perquè es tinguin que estar pagant serveis, aquelles tinguin que ser les quantitats destinades amb coses que nosaltres considerem bàsiques per la cohesió social o bàsiques com a serveis. Per tant, hem posat debats damunt de la taula. Avui, i durant aquests 18 mesos, hem anat posant debats damunt de la taula de coses concretes. Avui hem tret una altra vegada, com ja ho havíem fet, el tema de la bestreta de la clonatació, que tornem a repetir. No anem en contra de que l'hagi de rebre, però sí que volem, amb més detall, si hi ha la viabilitat, si és necessària aquesta bestreta, com està ara mateix la situació del conveni que té la casa amb aquest club, com pot ser el conveni que té aquesta casa amb molts d'altres entitats o clubs que hi ha Sitges. Aquesta feina vostès han estat oposició i saben que no és fàcil ni és ràpida quan s'està en aquesta difícil posició. També és molt difícil estar al govern, també ho sabem, no li estem traient mèrit, però saben que tot això és lent. I la CUP, ja estem al darrere i anem cada dia fent feina. Per tant, no utilitzem més demagògicament el fet de que tenim les nostres maneres assembleàries i de participació oberta a la ciutadania per dir que no fem res. També hem posat coses concretes. No està reobrint-se el RUSC, no hi ha partida destinada a reobrir el RUSC. Després, els dos càrrecs eventuals, els càrrecs de confiança, no ens hi hem posat en el debat en aquesta ocasió, però ho tornem a treure. No estem en contra de que vostès tinguin càrrecs de confiança, tot i que fins ara n'hem estat en contra. Però ja si ens entenen, no estem en contra. Per què? Perquè ja ho hem estat en contra. I, evidentment, continuem estant-hi en contra. Per tant, quan vostè diu, el 2012 vam presentar al·legacions, i això què vol dir? Que ja no cal presentar-les el 2013, el 2014, el 2015, el 2016? No, senyor Batlle, seguirem presentant al·legacions. Ens seguirem presentant. Amb el tema dels càrrecs electes, que és una de les coses que he tret, la CUP ens plantegem, cal per això que tinguin aquestes retribucions, aquests sous. Hi ha un punt que vindrà ara, que és la relació de llocs de treball, en el qual argumentem un argumentari en l'entorn d'aquestes figures. No cal que anem posant coses concretes ara, com vostès ens estan demanant la CUP, per demostrar que no anem allò a l'embat del vent com a grup municipal, perquè estem completament tranquils de que no anem a l'embat del vent com vostès han volgut escenificar ara en el ple. Tenim coses concretes damunt de la taula. Ens trobarem el dia 27 de febrer, aniran sortint. I per què? Perquè els hi hem dit moltes vegades. Nosaltres lliguem els models de fiscalitat, els models d'Hisenda, a unir, lligar ordenances fiscals amb pressupostos. Els hi hem anat demanant, no ho han volgut fer-ho tampoc, perquè no han volgut, perquè no tenen la voluntat de voler-ho fer. Volem primer mirar quins recursos es recullen, han d'anar lligats amb el pressupost municipal, i no, vostès ho fan deslligat. Per tant, no vull entrar en més dilacions ni tampoc vull entrar en més acusacions personals, no volem que això sigui una olla de grills, simplement, per favor, ajustem-nos cadascú una mica a la coherència i no utilitzem demagògicament les nostres paraules. Gràcies.
Gràcies, senyor Escarortiz. Senyora Carvicente, té un torn més. El darrer, ja. Endavant.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyor Mas, no em digui que només hem basat tota l'al·legació del pressupost 2013 en el tema de la comunicació. El tema de comunicació és important perquè és una dotació important, però n'hi ha hagut moltes altres i vostè ho sap. Hi ha molta... Té una relació de partides amb les quals considerem que s'haurien d'haver o canviar, retallar, o que poden tenir una altra destinació, i no només aquesta. Amb el tema dels càrrecs de confiança passa el mateix. Estem parlant d'una qüestió de prioritzar. Soc conscient de quina és la situació amb anteriors governs, amb els càrrecs de confiança i amb tot el que hi ha hagut. Però també l'he dit des del principi, la situació està sent molt dura i està canviant molt, i vostè ho sap també com jo. I no ens queda altra que prioritzar. I li estem dient que l'exercici que ha fet de priorització el seu govern no és el que hagués fet el PSC en el seu moment. I a partir d'aquí, doncs, podem tornar a criticar-nos i dir-nos de tot. Però creiem que la postura és diferent. Respecte a la taxa d'escombraries, doncs li reconeixeré, cap problema. Una manca de reflexes en el seu moment? Doncs una manca de reflexes. Lamentablement, com tantes parts del país, tantes institucions del país, de tants colors i de tantes històries. La veritat és que la realitat se'ns va menjar, i ho som conscients tots. Pensaven que la cosa no seria tan dura, i la veritat és que està sent, doncs, molt més difícil de treballar. L'esforç que li demanava el PSC és que, vostè mateix ho ha dit, estava parlant, aquest número d'aquest plantejament de partides són al voltant de 1,5 del que representa el pressupost municipal. Doncs li dèiem, si fa aquest esforç d'algun tipus de canvi respecte a aquest 1,5, entenem que s'està entenent la postura del PSC i s'està treballant conjuntament. Si cap d'aquestes mesures, com li deia en l'anterior punt, no es pot entendre i no es comparteix, i així mateix, considerant que altres associacions, podríem parlar que el 80% de les associacions de veïns estan dient: ei, aquí no estem d'acord amb aquesta situació, crec que políticament seria raonable parar-ho i portar-ho al proper ple després d'unes reunions prèvies. A partir d'aquí, la postura del PSC, que crec que ha quedat prou clara, i el vot contrari ha explicat. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Ricard Vicente. Senyor Mas, darrera intervenció.
Sí, no, molt breu, perquè jo crec que ja s'han dit moltes coses. Miri, no l'he contat, però li contaré les vegades que surt la paraula comunicació a la seva al·legació, que són de l'ordre de 5 o 6 pàgines, i quedarà sorprès les vegades que per qualsevol cosa cita. I comunicació no cal. Senyor Ortiz, senyor Vicente, aquest govern i aquest pressupost, està en delegacions, hem acabat parlant de totes les altres coses, és extremadament sensible a la situació del municipi amb dos fronts. Un, en les persones. Ens interessen les persones per sobre de tot. I el que volem és mantenir els serveis al màxim dignament possible, intentar augmentar aquells serveis que més els afecta de manera directa, i per una altra banda intentar arreglar, redreçar la situació financera d'aquest Ajuntament, precisament per què? Perquè volem fonamentar la propera legislatura, la proper pressupost, de la manera més progressista possible, però no podem fonamentar el nostre futur si no hi ha unes bases sòlides, i això és el que estem fent. Estem eixugant el dèficit que vostès van deixar, estem fonamentant el nostre futur i el progrés d'aquest municipi amb unes bases més sòlides que el que vostès van deixar.
Potser ara vostès s'han despertat de cop. Són les 12, a la sintonia de Ràdio Maricel, al matí, nosaltres, dimarts 29 de gener del 2013. El debat sobre el pressupost municipal d'aquest 2013, l'aprovació definitiva del pressupost municipal, que finalment va obtenir els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra dels grups de l'oposició, tant de Partit Socialista com també de la CUP. En aquest debat, que ha recollit, com els dèiem, un argumentari que vostès han pogut escoltar al llarg d'aquestes darreres setmanes, o bé a través dels posicionaments públics dels diferents partits i formacions polítiques, o bé a través dels posicionaments que en aquesta mateixa taula s'han pogut escoltar. I no hi ha aprovació de pressupost, ara en Joan ens ho explicarà, perquè va haver un moment de la nit en què els calfreds, diguem-ne, no només de fred, perquè es veu que en feia molt, però els calfreds varen diguem-ne, escampar-se per una part del Saló de Plens. I és que no hi ha aprovació del pressupost sense l'aprovació de la plantilla orgànica de l'Ajuntament de Sitges i de l'Agència de Promoció Turisme de Sitges. diguem-ne que van, encara que els punts vinguin per separat, no es pot contemplar una aprovació sense l'altra. Joan.
Perquè les dues coses van extremadament relacionades.
Indissolublement lligades, vaja.
Ah, exacte. Aleshores, què va passar? Doncs que s'havia d'aprovar la plantilla de l'Ajuntament i després, en conseqüència també, la relació de llocs definitiva de treball de l'Ajuntament, però l'Ajuntament de Sitges impulsa un procés de fiscalització prèvia des de fa un temps. I resulta...
Entenem-nos, Joan, fiscalització, o sigui, anàlisi...
Anàlisi de que les dades que es presenten són correctes i són analitzades per intervenció.
D'acord, anàlisi que ha de validar, per tant, l'interventor.
Interventor, correcte. Doncs sembla ser que, per la premura del procés, no s'havia procedit en aquesta anàlisi. Sembla ser que el Departament de Recursos Humans va remetre per correu electrònic a l'interventor aquesta documentació, però l'interventor o la va enviar a Recursos Humans o l'interventor no va tenir temps. La qüestió és que simplement s'havia fet una, el que col·loquialment diríem, una lectura en diagonal, però no hi havia hagut doncs l'anàlisi i per tant no hi havia hagut l'informe de fiscalització prèvia d'aquesta aprovació de la plantilla.
Que no hi fos tenir unes conseqüències a l'hora de votar.
Correcte, doncs perquè en principi no s'hauria de poder votar si no hi havia el compromís de l'interventor conforme doncs, que això es podia votar i que no generava doncs, cap problema. Aleshores va haver un moment de dubte. L'alcalde va proposar fins i tot de deixar el punt sobre la taula, al que el secretari s'hi va negar. Va dir que si s'havia aprovat el pressupost s'havia d'aprovar també la plantilla de personal.
O sigui, des del punt de vista del secretari no es podia fer marxa enrere perquè ja s'havia aprovat el pressupost municipal i com que l'aprovació de la plantilla està indissolublement lligada al pressupost, no es podia fer marxa enrere en aquest procés. Havies començat el procés i, per tant, l'havies d'acabar.
Correcte. El que passa és que, aleshores, la següent pregunta, i què passa si aprovem una cosa incorrecta?
De la qual després podem tenir coneixement que no hi ha.
En el procés de fiscalització doncs, ja s'ha de fer una rectificació. Aleshores, doncs, l'argumentació legal va ser que si la rectificació legal era menor, era secundària, doncs que en principi no hi havia cap problema. Que si era una rectificació d'algun aspecte fonamental d'aquesta relació de llocs de treball que impliqués també una rectificació fonamental en el pressupost i no es va doncs, especificar la quantia del fonamental, però podem entendre que no estem parlant de poca cosa, aleshores doncs, directament passàvem a la nul·litat. És a dir, s'havia aprovat una cosa que no es podia aprovar i per tant doncs, quedava anul·lada, però clar, anul·lar l'aprovació de la plantilla i hagués pogut suposar també anul·lar l'aprovació anterior del pressupost i tornar a repetir tot el procés. Aleshores, aquí entrem en un problema seriós. Com es va resoldre? Doncs bé, es va resoldre entenent que la paraula de l'interventor conforme de que probablement si hi ha alguna rectificació, aquestes rectificacions seran menors i per tant doncs, no hi haurà una implicació. I si no és així, doncs aleshores quedarà tot anul·lat i s'haurà de repetir el procés.
O sigui que d'alguna manera el ple va confiar en la paraula de l'interventor que en aquell moment certificava que hi ha un càlcul de probabilitats molt gran que no hi hagi cap problema suficientment greu com per haver de declarar la nul·litat de l'aprovació d'aquest punt.
El que passa és que el procediment de fiscalització prèvia fins ara no s'havia portat a terme. Sempre la fiscalització era posterior. Hi ha una fiscalització prèvia, és a dir, analitzar les coses abans de portar-les a l'aprovació i una fiscalització posterior, analitzar que les coses que s'han aprovat siguin correctes. En principi, la fiscalització prèvia no era obligatòria, però ara sembla ser que sí que ho és. O almenys ho vam entendre d'aquesta manera. La qüestió és que el que es va portar a aprovació, entén el secretari que si hi ha alguna rectificació a partir del correu electrònic que li van a l'interventor, que si hi ha alguna rectificació a partir del correu electrònic que li va remetre al Departament de Recursos Humans, serà una cosa menor i per tant no tindrà implicacions jurídiques, que seria la implicació jurídica només una, que no s'havia d'haver pogut aprovar i per tant doncs, que s'hauria d'haver anul·lat i per conseqüència també s'hauria d'haver anul·lat el pressupost.
D'acord, en principi doncs la paraula de l'interventor és la que es va utilitzar ahir prioritzant el document que havia de certificar la fiscalització de les dades que venien del Departament de Recursos Humans per ser aprovades pel ple municipal.
Això sí, vam viure un moment, què fem?
Oi? Un moment d'incertesa, vaja.
Exacte, un moment de...
Que afectava el moll de l'os del ple d'ahir, que era l'aprovació definitiva del pressupost d'aquest any. No?
I per això doncs, hem entès interessant, malgrat que sentiran silencis, dubtes, hem trobat
oferir
interessant...
Oferir aquest moment, eh?
Oferir aquest moment. Escoltem, doncs, aquest punt, l'aprovació de la plantilla de personal de l'Ajuntament.
Bé, res, només comentar que és la plantilla per aquest any, que tenim només al·legacions molt formals i que l'hem acceptat, l'al·legació... sobre una plaça que hi havia molt formal i que, doncs, res més, estic content de que doncs, la plantilla entri, diguem-ne, en el ple doncs, d'una forma natural i que s'hagin produït doncs, poques al·legacions al redador d'ella. Gràcies, senyor Vallès.
Gràcies, senyor Almirall. Torn de paraules pels grups. Senyor Òscar Ortiz, té la paraula. Si pot ser, limitem-nos ara els temps. Gràcies.
Sí, senyor Batlle. Ens podem sentir contents perquè la resolució finalment d'aquest gran conflicte amb el capítol primer i la plantilla doncs, de l'Ajuntament ha estat resolt sense tocar ni un aspecte d'aquesta, però voldríem doncs, fer una abstenció en la posició del nostre vot, una abstenció completament crítica. I en aquesta relació de llocs de treball hi continuem veient els llocs eventuals, és a dir, aquells càrrecs de confiança que vostès tenen, que fan que es defineixin en les seves funcions al igual que el que serien els caps de departament, perquè les seves funcions són de caps de comunicació, imatge i cap de gabinet d'alcaldia. Llavors ens preguntem, sense posar en dubte que vostès doncs, vulguin tenir càrrecs de confiança, si els sous no haurien de ser igual als complements específics dels caps de departament que apareixen a la relació de llocs de treball. No entrarem, doncs, ja ho hem dit, en el debat de si calen o no, és simplement en el debat de si aquests sous doncs no es poden ajustar al mateix que tenen els diferents caps que també exerceixen funcions com aquests dos càrrecs eventuals. Pel que fa també doncs, a la RLT que ens porta, voldríem fer-los una pregunta davant de totes les situacions que s'han produït, que és quan tenen pensat doncs, fer una auditoria de càrregues perquè puguem tenir tots exactament la radiografia del que tenim i amb el que treballem. Més que res perquè ens pugui servir d'eina a tots, per prendre decisions i mesures, agradin o no, però per prendre entre tots i totes decisions, també la plantilla municipal inclosa, no només els grups que estem fent política. Suposem que ja tenen pensat doncs, com afrontar aquest 2013 amb els sindicats. Llavors adreçaríem una pregunta de com ho treballaran i de si ja han arrencat aquest treball estret amb tots els sindicats de la casa per mirar que no es tornin a produir modificacions com semblava que venien a fer. I només demanar-li un prec al senyor Magí Almirall, perquè hem pogut veure la seva gestió de vostè en aquest afer, i dir-li que es pot tenir més assertivitat, si us plau, i no generar tants mal de caps, tot i que sabem que aquest Ajuntament ho està passant molt malament, hem de ser més curosos amb com es donen les notícies o les informacions a l'entorn de tot el que ha passat amb el capítol primer. Gràcies.
Gràcies, senyor Òscar Ortiz. Senyor Ricard Vicente, té la paraula.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Molt ràpidament. Quan vam arribar a comissió informativa, aquests dictàmens de la RLT, de relació de llocs de treball i de la plantilla, no havien passat per la prèvia fiscalització. Era per comprovar si ha arribat al ple i estaven fiscalitzats o no. Era tan sols per saber aquesta informació. Gràcies.
Gràcies. Senyor Magí Mirall, si vol contestar. No? Primer la intervenció general. Senyor interventor, té la paraula.
Sí. De la fiscalització prèvia de l'aprovació inicial de la plantilla de RLT van sorgir unes diferències. Les dues van ser remeses al Servei de Recursos Humans i a hores d'ara no em consta haver fiscalitzat l'expedient definitiu. Aleshores, desconec si s'han efectuat canvis o si no s'han efectuat canvis.
Senyor Ricard Vicente, sí.
Per tant, es pot aprovar el dictamen davant d'aquesta circumstància per desconeixement? O ens podem trobar, no sé, no crec que sigui molt ni habitual ni regular.
Podríem comprovar, si us plau, si a l'expedient consta fiscalitzar l'expedient.
Mentre fem aquesta cerca, si vol, senyor Magí Almirall, contestar al portaveu de la CUP.
Sí. Bé, el portaveu de la CUP parlava sobre eventualitat i caps. Són dos perfils completament diferents. Pensi només amb la idea de que una persona eventual en el moment que marxa el senyor alcalde marxa amb ell, perd el lloc de treball, diguem-ne, i això és una situació laboral molt especial, que no es pot comparar doncs, amb un cap de departament que quan marxa el senyor alcalde doncs, queda com a cap de departament. Si en algun moment se li canviés la posició de cap de departament, sempre mantindria doncs, aquella posició que va guanyar en concurs, no? Per tant, diguem-ne que són dos posicions completament distintes i que per això tenen retribució diferent doncs, a tot arreu. Sobre treballar càrregues, nosaltres treballem les càrregues que hi ha en els departaments i fem ajustos. Hem estat fent ajustos darrerament, aviat farem alguns altres ajustos de moure persones entre departaments, d'aconseguir optimitzar l'Ajuntament, i és una feina que fem en el dia a dia. De totes maneres, i comentant-li doncs, a l'any 2013, doncs, sí, vull fer-hi més dedicació. Espero que l'any 2013 doncs, tinguem més temps a organització doncs, per treballar càrregues de treball i poder doncs, anar afinant aquesta estructura de l'Ajuntament que hem de fer el màxim d'eficient i eficaç. El treball amb els sindicats, preguntava que com es produeix, doncs el treball amb els sindicats es produeix més o menys a dues reunions mensuals, a vegades hi ha mesos d'una per festivitats o així, i a vegades, com és l'època aquest últim mes de desembre, doncs s'han produït dues setmanals. I a vegades hi ha hagut alguna setmana amb tres, doncs perquè la situació era prou crítica i ho requeria, no? Més o menys podríem dir que el promig anual és d'un parell de reunions amb els sindicats al mes, i jo crec que doncs mantenim una bona relació, com he pogut comprovar, perquè per més que hem passat situacions de tensió degudes a la poca capacitat pressupostària doncs de l'Ajuntament, sempre hem tingut la comunicació, no? Sobre el que diu d'assertivitat, miri, estic d'acord amb vostè, mai se'n té prou. De veritat que lluito, intento tenir-ne. Si no en tinc prou, demano disculpes. Crec que el tema de recursos humans sempre s'ha de tenir delicadesa amb les persones, i això és el que intento fer, de veritat. Si en algun moment, sempre dic el mateix, si alguna persona sent ofesa que no entengui que és... més, que no va més enllà de la poca capacitat potser per poder explicar aquesta situació tan i tan greu doncs, d'una forma que no ofengui ningú, però lluitarem cada dia, i crec que és una cosa que qualsevol persona que es dediqui o treballi en els recursos humans ha d'acceptar, que d'assertivitat i de bona pràctica d'explicar les coses bé doncs mai se'n té prou. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Magí Mirall. Senyor interventor, estem en disposició de poder respondre la pregunta del grup del PSC.
Sí, l'expedient que obre mans del senyor secretari no ha estat fiscalitzat. Aleshores, desconec si s'han introduït els canvis que vam observar o si no. Ho desconec.
Doncs el més prudent és deixar-ho sobre la taula. Davant d'aquest dubte... ho deixem sobre la taula.
Jo tan sols volia indicar una cosa, endavant. Que la plantilla forma part del pressupost. És a dir, faig la següent reflexió. La plantilla és una part del pressupost. Es pot aprovar a banda, com per donar-li més relleu, però és difícil aprovar el pressupost sense la plantilla. Una altra cosa és la relació de llocs de treball. I per una altra banda, no sé, aquí la fiscalització no m'hi poso. L'única cosa que hi havia respecte al projecte inicial és una al·legació de tipus que no afecta al que hi passa.
Hi ha missatgeria teva dient que està arreglat. Sí. Bé, jo...
senyor Major Mirall.
Sí, gràcies, senyor Batlle. En principi, jo tinc constància de missatgeria de la cap de recursos humans cap a l'interventor indicant que quedava arreglat això, i tinc constància de missatgeria de l'interventor indicant doncs, que s'havia fet una ampliació de pressupost per el que s'havia observat en la inicial, i que s'havia passat al total del capítol 1 de 14.016.000 euros, l'interventor m'ho podrà dir, i aquest és el canvi que es va observar, i aquesta missatgeria s'ha produït. Jo no entenc si amb això l'intervenció ho ha donat per fiscalitzat o no, però sí que sé que hi ha hagut això, i l'interventor podrà parlar d'aquesta.
Senyor interventor.
Sí, vam rebre l'esborrany de la proposta d'acord de la plantilla, vam fer una prefiscalització, en van resultar unes diferències. La cap de recursos humans va presentar canvis va presentar un quadre de canvis conforme anava a modificar el dictamen. El que desconeixem és que si aquest dictamen conté aquests canvis. Entenc que sí, però no ho hem pogut comprovar. Però entenc que sí, però no se'ns ha facilitat l'expedient per poder-ho comprovar. També és cert que s'ha treballat amb molt poc marge de temps d'ençà acabar el termini d'al·legacions.
Bé, doncs el deixem sobre la taula. Senyor... El grup del PSC acceptarien condicionar-ho a que estigui... Sí, no sé, és que no sé quina és la fórmula que hauríem de fer.
El que podríem fer és, un cop aprovat, si el senyor secretari ho veu amb bons ulls, és fiscalitzar-ho amb posterioritat i, si sorgeix cap diferència substancial, portar-la en el proper ple un informe o una modificació o... Com? També, és a dir, si en resultés la necessitat d'efectuar alguna modificació, dur al proper ple modificacions dels dos documents.
Els sembla bé la proposta amb els grups? És a dir, procedir a la votació i si hi hagués algun condicionant que fes que s'ha de modificar en el proper ple, portar els dos documents de nou a debat i aprovació. No? És això que...
Jo plantejaria un tema. Estem ara en el punt de la plantilla i després vendrà el de les relacions de treball. La primera qüestió és la plantilla, endavant, que no consta oficialment fiscalitzada, però tenim present que tan sols hi ha una al·legació que afecta un tema que no afecta crèdit pressupostari, se'l deixen sobre la taula o no. I per una altra banda, tipus d'observacions, el que afectaria l'expedient és si hi hagués una observació suspensiva. És a dir, hi ha observacions complementàries, hi ha observacions suspensives. No sé si del que ha apreciat intervenció es pot deduir que hi ha una observació suspensiva, perquè si n'hi ha, doncs evidentment això no es pot aprovar perquè no tenim la garantia que s'hagi esmenat. El cas que hi hagués una observació complementària o si hi hagués una observació d'altre tipus, en aquest sentit sí que seria una cosa a esmenar, que això doncs el senyor interventor ens ho podria explicar si es cau, i d'aquesta forma podríem treure l'entrellat. La secretaria, amb la celeritat que han hagut els expedients, s'ha comunicat que havia hagut un control de fiscalització, però no queda plasmat en el document, això sí.
Per tant...
Una pregunta, senyor secretari. En el cas de que s'hagués de modificar, hauríem de fer tot el tràmit una altra vegada del pressupost? L'exposició públic i tot?
Jo entenc que si estem parlant d'un crèdit extraordinari o un suplement de crèdit, corregeix-me si m'equivoco, els articles 35 i 36 del Reial Decret 500/90 estableixen el mateix procediment que per l'aprovació pressupostària. Sí.
Senyor Mas. Senyor Mas.
Jo també voldria aclarir per senzillament perquè la gent ho entengui exactament la situació. La situació és que, òbviament, això no hagués passat en la legislatura anterior perquè no es fiscalitzava res. És a dir, no ens entenguem, entenguem-nos, senyors? És a dir, estan... No, això és així. És a dir, aquesta situació no hagués passat abans perquè això que està mirant ara no es fiscalitzava abans. Per tant, jo el que m'agradaria és que transforméssim el concepte d'aquesta fiscalització que ara s'ha ampliat en la fiscalització a posterior que comentava l'interventor, que és la que realment donarà fe de que les quantitats corresponen amb els crèdits que hi ha disponibles. O sigui, per tant, quin és el motiu de tot això? El motiu de tot això és que aquest govern, cercant la màxima rigorositat en la gestió pressupostària, va ampliar els conceptes de fiscalització. Si estaríem tots d'acord que això és una via interessant, també és una d'aquelles coses que aniria bé que parléssim, perquè aniria bé, com he dit bastant sovint, que aquestes coses quedessin per sempre en aquesta organització. I, per tant, aniria bé que això ho parléssim, ho debatéssim entre els grups municipals. La fiscalització ampliada, per una altra part, té una gran pressió de l'esforç i de treball, que per tant a vegades arriba als límits dels recursos humans disponibles. Jo entenc que senzillament considerant que no es deixarà de fiscalitzar, sinó que es fiscalitzarà a posteriori, com s'ha fet sempre en aquest Ajuntament abans, penso que no hauria d'haver problemes en aprovar-ho i fiscalitzar-ho en posterioritat. Gràcies.
Gràcies, senyor Mas. Senyor secretari, doncs, senyor Roig, té la paraula.
Sí, només dir que un tema que hi pot haver un error d'incompliment del guia de govern també és culpa del PSC i això que està a l'oposició. Escolti, ja els hi diran, tu que la llei ha modificat, abans i després n'hi ha uns altres i el problema és que vostès no saben si han complert aquest precepte que marca la llei. Punta i final, no hi barregi el PSC amb aquest tema. Gràcies.
Gràcies, senyor Roig. Senyor secretari, podem procedir doncs a l'aprovació amb la fiscalització posterior o no?
Jo en aquest sentit em remeto a la informació que ens pugui donar l'interventor. Sí, és possible que hi hagi una observació suspensiva, a qual cosa voldria dir que no es pot continuar la tramitació de l'expedient, o bé si hi ha una observació complementària, llavors que podria dir que es podria tramitar l'expedient tenint present aquesta observació en aquest sentit. I jo continuo dient que s'ha de diferenciar entre la plantilla i la relació de llocs de treball. La plantilla és allò que està pressupostat. La relació hauria de tenir una concordança, però la relació són els llocs de treball. En principi hauria de tenir una concordança, però pot anar d'aprovació separada. La plantilla s'ha d'aprovar juntament amb el pressupost.
Senyor interventor.
Les diferències que es van cercar no eren substancials. El que sí és cert, com deia el regidor Mas, és que per primer cop es compara la plantilla, l'RLT i l'annex. Aquest any és el primer any que fem aquesta triple comparació. Aleshores, han sorgit incidències que anteriorment no s'havien detectat perquè no s'havia comprovat. Aleshores, hi ha hagut un esforç per part de la gestió pressupostària en l'annex personal i per part del Departament de Recursos Humans per intentar creuar dades. I van sorgint deficiències. Llavors, sí que és cert que respecte a la prova inicial s'han resolt determinades diferències, el que jo no puc certificar, atès que no ho he pogut comprovar, de que sí, que definitivament lligui, però no érem substancials. És a dir, que el resultat de la fiscalització hauria de canviar molt la proposta que hi ha sobre la taula perquè en sorgís una objecció suspensiva, hauria de canviar moltíssim.
Per tant, dedueixo de la seva intervenció, senyor interventor, senyor secretari, que podríem procedir a la votació. Doncs procedim, si no hi ha cap més paraula demanada, a la votació del punt 6.1.1, l'aprovació inicial de la plantilla de personal. Perdó, l'aprovació definitiva. No? Condicionat a que si hi hagués alguna alteració substancial, en el proper ple tornaria a passar aquest punt.
És que si hi hagués alguna observació suspensiva que l'interventor ens ha dit o entès que era inversemblant o molt impossible o improbable, és que seria nul. Això dic que si hi ha suspensiva l'hem feta, però això dic que podem tirar endavant o l'acord sempre quan no hi hagi aquesta suspensiva. Arran de la informació facilitada per l'interventor entenc que no concorre cap causa d'observació suspensiva.
Somreiem aquí perquè al final tot és bastant més simple. Tira endavant, si això no està bé, serà nul tot. Bàsicament, aquest seria el resum de totes les intervencions que han escoltat fins ara. Hem d'entendre, a partir de les paraules de Rafael Roig, com insinuava en Joan, que per llei ara s'ha de fer aquesta fiscalització prèvia. Ens semblava, o menys semblava, Joan, que la cosa anava per aquí.
Sí, no sabem si per llei o per autoimposició o propi ajuntament.
Pel que sigui.
La qüestió és que s'ha de fer aquest procés de fiscalització prèvia i, clar, com no s'ha fet el procés de fiscalització prèvia, doncs, clar, la cosa quedava una miqueta així in albis.
Bàsicament, sí. Es tracta de, com dirien els castellans, de cotejar els números del pressupost amb el nombre de llocs de treball, en aquest cas també presents a l'Ajuntament.
I com aquest nombre de llocs de treball segons el secretari també ha de casar amb la relació de llocs de treball, tot i que no és tan essencial que casi, i el problema és que diguem que tot hauria de casar, D'entrada tot hauria de casar.
Com correspon a un pressupost, que tot ha de casar, no?
El problema és que sembla ser que no ha casat, en el llarg del temps no ha casat. No han casat les tres dades. Per una banda, el pressupost, que incorpora uns números corresponents a una plantilla, no amb la, en si, la, els números en si de la plantilla, que han de lligar amb una relació de llocs de treball.
D'acord, doncs aquí apuntem també. Cada vegada que vostès escoltin això, perquè es diu d'una forma molt, esclar, molt comuna entre els tècnics, la RLT, la RLT, la RLT, l'acrònim de Relació de Llocs de Treball. RLT. Nosaltres tampoc pensin que ningú n'hagi après, i quan sents per primer cop la RLT tantes vegades, penses a la ràdio no sé què, no? No. Relació de llocs de treball.
Perquè
per tant, havien de casar...
Perquè ens entenguem ràpidament. El pressupost diu, capítol 1, tant, punt, capítol 1, X, 14,6 milions d'euros, punto, ja està. Això és el que diu el pressupost. La plantilla de personal. La plantilla de personal és la relació. Secretari, 1. Interventor, 1. Administratius, de tants. Això és la plantilla de personal. La relació de llocs de treball. Secretari, 1. Que li correspondrà fer tal. Interventor, 1. Que li correspondrà fer qual. I aleshores,
i això és la relació, professionals, etcètera, etcètera,
la relació de llocs de treball.
I tot això ha de...
tot hauria de casar. El que passa és que la relació de llocs de treball no acaba de casar amb la plantilla de personal. Però això és una circumstància històrica. Aleshores, clar, el que ha de casar, perquè ha de casar, perquè sí, és la plantilla de personal amb el pressupost, perquè de la plantilla de personal surt el número que després s'aplica en el pressupost.
D'acord. Està clar, els números que han de pagar el personal de l'Ajuntament, per dir-ho d'alguna manera. La pregunta també ara nosaltres que ens fèiem, i si Ricard Vicente no hagués preguntat el que va preguntar? Hagués tirat endavant l'aprovació sense...
Ara parlem de ciència-ficció.
Parlem de ciència-ficció, no, però diguem-ne que...
Teòricament va passar el que havia de passar, i és que si no hi havia la fiscalització
prèvia... Diguem-ne que es posava punt sobre la taula el que deia l'alcalde després. El problema és que la solució de l'alcalde venia massa tard perquè ja s'havia aprovat el pressupost de l'Ajuntament.
El que s'hauria d'haver deixat sobre la taula directament, el que vam entendre, era el pressupost. Com no es va deixar sobre la taula el pressupost i estava aprovat, doncs aquest punt s'havia d'aprovar amb el risc de que s'aprovés nul.
D'acord.
Sempre i quan el condicionant de la fiscalització prèvia hagués estat, doncs, molt important.
D'acord, i ara les paraules de l'interventor certifiquen que si hi ha alguna cosa serà menor, gairebé ho certifiquen, i en qualsevol cas hi haurà una fiscalització posterior. Que després resulta que allò que era menor és major, doncs aleshores serà nul i tornarem a començar una vegada més. Però aquesta és una hipòtesi molt petita pel que, vaja, pel que es va poder escoltar.
Es va donar a entendre.
12:29.